El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i comencem avui el programa amb motiu de les festes de la Mercè, amb una denúncia i amb una petició que fan des d'OCU. La delegació a Catalunya de l'Organització de Consumidors i Usuaris, OCU, ha sol·licitat formalment a l'Ajuntament de Barcelona i als organitzadors del Festival de la Mercè d'enguany la instal·lació de fonts d'aigua potable i gratuïta pels ciutadans que acudeixin als concerts. Una petició que s'empara tant a l'actual normativa sobre l'accés a l'aigua d'aixeta no envasada com també a la normativa sobre la gestió de residus, amb la finalitat d'evitar el consum de plàstics d'un sol ús. Un tema precisament del que volem parlar avui amb la presidenta d'OCU a Catalunya, Esther Lorente. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, l'accés a l'aigua d'aixeta no envasada és una petició que feu ja des de fa molt temps a OCU i que finalment dieu que té el reconeixement que havíeu demanat sempre, oi?
Bé, una cosa és que històricament a OCU el que hem demanat és l'accés a aigua d'aixeta als restaurants, etc, que et puguin donar un got d'aigua sense cobrar-te cap suplement. Això finalment es va aprovar dintre de la llei de residus, doncs que l'hostaleria, els establiments d'hostaleria i tot això de restauració, doncs haurien d'oferir això sense cap cost, no? Un got d'aigua. Ara ho estem una mica intentant traslladar també a festivals, concerts, etc. Sobretot aquests que són tan multitudinaris i amb les calors que fa, sobretot a l'estiu, doncs ja no només ja és una qüestió de salut, no? Perquè clar, fa tantíssima calor que hi ha de tenir hidratació. Per això hem volgut fer aquesta petició de cara a les festes de la Mercè d'enguany. Vam veure en el festival que es van fer per motiu de l'orgull, el mes de juliol, que les sales, les zones on hi havia concerts, estaven massificades de gent, bueno, hi havia molta gent, o sigui, molta calor, i no teníem accés a aigua potable. Llavors, considerem que posar fons a l'abast de la gent que estigui allà, bueno, pues seria ideal.
Mm-hmm. Clar, vosaltres dieu que és un dret, no?, que els assistents a festes, festivals o també macroconcerts d'aquests de grans multituds, com comentaves, puguin accedir tant a menjar com a begudes pròpies, no? Vosaltres això també considereu que hauria de ser així, oi?
Sí, nosaltres també estem intentant apretar en aquest sentit. Bé, no és fàcil perquè, bueno, suposo que també hem de veure també, de vegades se'ns diu que hi ha un interès comercial, no?, l'organitzador dels eventos, etc. Però nosaltres entenem que la funció principal de l'hora d'anar a un festival o un concert no és menjar ni beure, sinó és veure el concert. Llavors, si tu accessòriament portes alguna cosa teva, doncs t'ho haurien de deixar passar. Aquesta és la nostra petició. De moment comencem amb l'aigua, amb una petició formal a l'Ajuntament de Barcelona i a veure quin recorregut té.
Mm-hmm. Un dels motius, com comentaves abans, era aquesta, les temperatures tan elevades, no?, l'extrema calor que està fent els estius. Això, però, també es traslladaria a altres èpoques de l'any o només a l'estiu quan fa calor?
No, jo ho traslladaria a totes les èpoques de l'any, perquè si estàs en un concert, que estàs en un recinte tancat, que estarà 5 hores. Uh-huh. I hi ha, no sé, 7.000 persones, a veure, hem de tenir aigua. És que és una qüestió de salut.
I tant.
Aquesta és la petició. A més, si tenim accés a aigua d'aixeta, diguem-ne, o fons, etcètera, estalviarem molt més en plàstics d'aquests d'un sol ús, perquè són les petites ampolletes aquestes que després van, bueno, es tiren per tot arreu i això contamina, doncs. I de tots, una mica tira endavant.
Heu rebut ja alguna resposta? Sabeu més o menys per on va encaminat?
No encara. No hem rebut res. De fet, teníem previst la setmana vinent fer un altre intent per veure si ens donen resposta.
Mm-hmm. Doncs Esther Lorente, presidenta d'OCU Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres un dia més i explicar-nos ara aquesta iniciativa que esteu intentant doncs, portar endavant i fer que segueixi endavant. Gràcies.
D'acord, gràcies, bon dia.
I atenció al que explicarem ara, perquè tornant de vacances aquest és un tema importantíssim a tractar. A Espanya s'abandonen 33 animals cada hora, la qual cosa suposa 790 abandonaments diaris i 24.000 cada mes. El 2022, les protectores espanyoles van recollir més de 288.000 gossos i gats, gairebé un 3% del total dels que viuen a Espanya. Unes xifres abismals, i és que a l'estiu, sobretot, encara augmenta més el percentatge de gats recollits per aquestes entitats a causa del caràcter estacional de la seva reproducció, mentre que en el cas del gos, en canvi, aquest percentatge es manté durant tot l'any. Aquestes són algunes de les dades publicades recentment per la Fundació Affinity amb els resultats d'un estudi que es diu Ei, mai ho faria, sobre l'abandonament, la pèrdua i l'adopció d'animals de companyia a Espanya 2022, i del que precisament avui en volem parlar amb la Laura Rodríguez, que és la responsable de comunicació de la Fundació. Laura, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Clar, el nom de l'estudi ja ho diu, no? Es diu Ei, mai ho faria. Ho diu tot realment, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres vam començar la nostra activitat com a fundació amb aquesta campanya, el Nunca lo haría, i després, anys més tard, quan vam començar a fer aquest estudi que avui en dia segueix, vam decidir posar-li aquest nom, no?, perquè ens semblava que reflectia doncs, molt bé, no?, aquest caràcter de l'estudi, de voler posar xifres a l'abandonament de gossos i gats al nostre país.
Mm-hmm. Cada cop les xifres d'abandonament són pitjors? Se'n va augmentant cada any?
En els últims anys podem parlar d'una certa estabilitat, no? De fet, si comparem les dades de 2022, que són les que tenim ara, amb les de l'any anterior, 2021, veiem que ha pujat només un 1%, no? I, per tant, podem parlar d'una certa estabilitat. Sí que és veritat que en els anys anteriors, en els anys de pandèmia, vam veure una baixada, una disminució de les xifres dels animals que entraven a les protectores, però bueno, una vegada passada la pandèmia ens hem donat compte que aquelles xifres, aquella baixada, corresponia sobretot als gossos que es perdien menys, no?, i també que s'abandonaven menys, sobretot doncs, per la poca mobilitat que vam tenir durant aquell període de temps.
Mm-hmm, clar. Clar, aquest estudi enguany ha complert el seu 35è aniversari, oi?
Sí, de fet, el que compleix els 35 anys és la campanya, no? La campanya que tots recordem de Mai no faria, el Nunca lo haría, del gos a la carretera, no? Sent uh-huh. deixat, diguéssim, per la seva família, doncs abandonat a la carretera, i veiem com el cotxe marxava, no? D'això sí que fa 35 anys.
Sí, malauradament aquestes imatges encara es continuen veient avui dia, no? Encara segueix quedant gent que fa això, no?
Sí, nosaltres sempre el que diem és que pot passar que hi hagi un cas extrem, no? O una situació extrema en la vida d'una persona que cada cop li impossibiliti doncs fer-se càrrec del seu animal, no? Pot passar, i en casos extrems que malauradament doncs tenen lloc. El que nosaltres diem és que en aquest cas el que s'ha de fer és intentar donar en adopció a aquest animal, és a dir, buscar-li una família que sí que es pugui fer càrrec. En el cas de que això doncs, no s'aconsegueixi o sigui impossible per alguna raó, que a més hi ha plataformes online que també t'ho faciliten, l'altra opció, lògicament, és anar a les protectores, no? Però el que mai s'ha de fer és deixar l'animal, com deies, no? Doncs a una carretera o a una benzinera, perquè en aquest punt la vida de l'animal realment corre perill. Això és el que no podem permetre de cap manera.
Normalment, teniu coneixement de que s'abandonen més gossos o més gats?
Hi ha més gossos que arriben a les protectores, sí, perquè hi ha més gossos també que viuen a les llars, no? I per tant aquesta proporcionalitat, no? Aquesta proporció de gossos i de gats que veiem a les llars, també la veiem a les protectores. El que sí que ens estem donant compte en els últims anys és que cada vegada hi arriben també més gats. que és un fenomen que, bueno, que ens preocupa, no? Perquè veiem com any rere any doncs, va augmentant.
Clar, imagino que en aquesta època de l'any, no, tornant de vacances, ara els mesos d'estiu són els mesos més crítics, no? On la gent doncs, ha abandonat més animals d'aquests de companyia. Això es deu a que la gent, suposo, que vol marxar de vacances, no? I no saben amb qui deixar els animals. També cada cop trobem més hotels, no? Més càmpings mateixos, no? També, o més disponibilitat, no? Vacacional, hostalera, que admet mascotes, i en aquest cas, doncs, gossos i gats. Això també fa que, doncs, cada cop puguin haver-hi menys abandonaments o no influeix?
Bueno, el que veiem a l'estudi és que el fet de les vacances, diguéssim, no influeix d'una manera decisiva a l'abandonament dels animals, no? I, de fet, si ho pensem, abandonar un gos o un gat amb el que tu tens un vincle i tens una bona relació, diguéssim, no té molt de sentit, no?
No
només
gens,
perquè hagis de marxar una setmana de vacances, no? Com tu dius també, cada vegada l'oferta hotelera de càmping de cases rurals és major, no? I per tant ens podem emportar en molts casos a l'animal amb nosaltres. Per tant, això ja no està dintre de les raons principals. El que sí que veiem i que té una incidència important a l'estiu són les camades no desitjades en el cas dels gats, no? Perquè, com deies al principi, ells sí que tenen una reproducció estacional i, per tant, els gatets, quan neixen, en els mesos d'estiu. I les protectores veuen com entre maig i agost reben la majoria de gatets i han de fer front a doncs, milers de gatets que arriben, no?, en forma d'aquestes camades no desitjades i que els hi han de donar sortida. En el cas del gos, això no passa, no? S'abandonen i arriben al mateix número de gossos durant tots els mesos de l'any.
I clar, vosaltres, des de la Fundació Affinity, Laura, què és el que feu? Un cop us trobeu amb aquestes xifres, no?, que feu l'estudi, quina és la vostra funció a partir d'aquí?
Clar, el nostre paper, en primer lloc, és donar a conèixer aquestes xifres, no? Perquè, de fet, no hi ha un altre estudi d'aquestes característiques a l'Estat i, per tant, som, diguéssim, com l'única font oficial que posa xifres a aquest problema i que l'estudia, no? És un estudi, com dèiem abans, no?, que fem des de fa moltíssims anys, és un estudi molt complex que podem fer gràcies a la col·laboració de protectores i dels ajuntaments i els consells comarcals que ens faciliten les dades de tots els animals que acullen a les seves instal·lacions i, en base a això, amb instituts d'investigació i gent doncs, molt experta en el tema, aconseguim a fer aquest anàlisi, no? Per tant, la primera funció que tenim és donar a conèixer aquestes dades i les fem servir també per conscienciar, no? Fem tota una tasca de conscienciació i de comunicació perquè aquestes xifres arribin a la població i, per tant, a poc ens vagi doncs, calant més i més la idea de que no és acceptable doncs, abandonar els nostres animals. I també el que fem és proposar una sèrie d'estratègies per poder pal·liar aquest problema, per poder baixar doncs, aquestes xifres tan alarmants.
Clar, de la mateixa manera que parlem del fet d'abandonar aquests animals de companyia els mesos d'estiu, no? Com abans feia referència, també noteu vosaltres que, per exemple, la gent adopta o recull més animals entrades a aquestes dates?
De fet, sí que veiem que ara, no, a partir dels mesos de setembre, octubre i endavant, és quan hi ha més adopcions. Sí que és cert que l'estiu, doncs, bueno, per una banda sí que veiem aquest augment de gatets que arriben i per una altra banda l'adopció en general de gossos i de gats es frena, no? És un moment de l'any, el moment de les vacances i de més, que l'adopció es frena. Entenem que és perquè la gent doncs, no està en un moment com per poder planificar una cosa tan important com és l'adopció d'un animal, sinó que està doncs, bueno, en èpoques de vacances i amb altres qüestions, però que una vegada això acaba i tornem a la rutina, al mes de setembre i endavant, aquí es torna a reactivar les adopcions.
Sí, sí, al final doncs esperem, no, que a poc a poc hi hagi menys abandonaments i la gent es faci responsable, perquè de la mateixa manera que segurament no abandonarien a cap familiar, no, doncs la mascota, en aquest cas, el gos i el gat, doncs són un familiar més i no et dona dret doncs a abandonar-lo, no? Quan al final és un més de la família, així que...
Sí, a més sí. Nosaltres aquí proposem com aquestes estratègies que et comentava, no? El fet d'esterilitzar el nostre animal per evitar aquestes camades no desitjades, identificar-lo perquè en cas que es perdi el puguem recuperar, ens puguin avisar de la protectora i puguem recuperar el nostre gos o gat. Si estem pensant en incorporar un animal a la nostra vida, que ens plantegem l'opció d'adoptar-lo, perquè així doncs el puguem treure de la protectora, no? I deixi aquest espai també a un altre animal. I fer aquesta reflexió abans d'incorporar-lo, fer aquesta reflexió amb tota la profunditat que puguem, i si formem part d'una família, doncs que tots els membres estiguin d'acord i que les expectatives de la vida amb aquest animal siguin realistes.
Exacte. Doncs Laura Rodríguez, responsable de comunicació de la Fundació Affinity, gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar a tothom amb aquestes xifres de la realitat que encara vivim, que hem de millorar molt en aquest aspecte i que tant de bo arribi un dia en el que això s'acabi i tots els animals estiguin segurs a casa dels seus amos i les seves mestresses sense la por aquesta de ser abandonats. Gràcies.
Tant de bo. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I de seguida parlem d'una nova escola, concretament de l'escola que s'ha fet al poble de Campllong.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Y es el Partido Socialista que ha expulsado a Nicolás Redondo. Ese es el titular. Si te han echado, no te han echado, te han enviado la carta.
Yo no tengo ninguna información.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Entonces lo único que puedo hacer en este momento, porque no conozco absolutamente nada de lo que ha sucedido, es esperar. Seguiré siendo el mismo, seguiré siendo socialista, seguiré defendiendo mis ideas. Tendré
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
En el poble de Campllong no hi havia escola fins ara. Ha passat ni més ni menys que mig segle i avui volem parlar amb tots ells perquè ens expliquin com ho estan vivint. L'inici del curs escolar ha estat especialment important al poble de Campllong, al Gironès. Allà han recuperat l'escola mig segle després de tancar-la. I de moment hi ha 18 alumnes matriculats. Avui tenim amb nosaltres, perquè ens ho expliqui, a la directora del centre, la Lídia Sanauja. Lídia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, aquesta escola està ubicada al local social que hi havia al poble i que l'Ajuntament va adaptar, no?
Correcte. Més que al local social, és a l'edifici de sobre el local social. És tot una planta que, com molt bé dius, l'Ajuntament ha adaptat per fer-hi dues aules, una de petits i una de grans, i un espai que a dia d'avui és polivalent, on hi ha el menjador i on també hi ha un espai més diàfan per poder-hi fer psicomotricitat, educació física i qualsevol altra activitat que es pugui fer en una escola. És cert que a poc, a mesura que l'escola vagi creixent, anirem utilitzant més espais d'aquesta primera planta per acabar-la ocupant tota.
Actualment, aquests alumnes que teniu ja matriculats, quines edats tenen? Quins cursos fan?
Mira, tenim alumnes des de 3 anys fins a 8 i estan agrupats en dues aules, una de petits, on hi ha alumnes de 3, 4 i 5 anys, i una de més grans, on hi ha de 6, 7 i 8.
Clar, imagino que l'emoció, no?, i la il·lusió per haver començat aquest curs ja per fi amb aquesta escola al poble deu ser enorme, no? Com us sentiu vosaltres?
Mira, doncs estem molt il·lusionades, molt motivades i molt agraïdes per la confiança que ha dipositat moltíssima gent del poble en nosaltres, perquè està clar que l'escola no existia el mes de febrer quan les famílies es van preinscriure, gairebé no existia el mes de juny quan es van matricular, perquè les obres tot just iniciaven i el projecte educatiu estava en construcció. Per tant, agraïdes, il·lusionades i molt contentes, la veritat.
Clar, dèiem que per primera vegada en mig segle el poble tornava a tenir una escola. Com és que no hi havia escola?
Mira, això l'alcalde potser us ho explicaria millor. A poc a poc la natalitat va anar disminuint i el que es va fer va ser agrupar l'alumnat en un poble del costat, a Cassà de la Selva, per acabar-se convertint en una escola comarcal. Ara nosaltres l'hem pogut recuperar 50 anys després per convertir-la de nou en una escola rural, cíclica i petita i de poble i catalana.
Clar, el fet de que tots els nens i nenes s'haguessin d'anar als pobles del costat, això feia, en part, que no es poguessin relacionar amb la gent del poble com a tal, oi?
Més que relacionar-se, perquè clar, tots els nens del poble anaven a les altres escoles del poble del costat. Sí que és cert que hi havia, en el poble del costat hi ha 3 escoles per escollir i, per tant, potser sí que no estaven tots junts, però sobretot el viure i conèixer el poble. Que una escola busca també que la seva població i els seus alumnes estimin el poble, el coneguin i l'estimin. No el poden estimar si no el coneixen. Llavors, aquesta és una mica la nostra intenció, que els nens puguin venir aquí i recuperar la coneixença pel poble i poder-lo viure.
Clar. En aquests moments, quantes professores i professors hi ha a l'escola?
Doncs mira, en aquests moments som 3. Jo faig les funcions en aquest moment sóc l'únic membre de l'equip directiu perquè l'escola és molt petita, per tant faig les funcions de cap d'estudis, de directora, de secretària, i després hi ha la Eva, que és la mestra d'educació infantil, i la Serena, que és la mestra d'educació primària i també especialista en llengua anglesa.
Clar, imagino que abans tindríeu alguna altra professió, no? Teníeu alguna altra feina i en aquests moments ho heu apostat tot per aquesta escola, no?
Bueno, les 3 ja eren mestres, treballàvem en altres escoles. Clar. I quan el departament em va oferir l'opció de poder venir aquí, doncs evidentment no ho vaig dubtar ni un moment. Un projecte així és un somni per qualsevol mestre.
Tirar endavant una escola nova com aquesta, oi? Els pares, què us diuen? Com han vingut aquests dies els primers d'aquest nou curs i què us han transmès?
Doncs mira, ens han transmès molta confiança i molta tranquil·litat, que és una cosa que s'agraeix moltíssim, i els hem vist feliços, la veritat, perquè potser ni ells mateixos ni nosaltres esperàvem que els alumnes estiguessin tan ben adaptats des del primer moment, perquè, clar, no deixa que els alumnes més petits d'I3 anaven a una llar, però no estaven a cap escola, però els més grans, que han deixat una escola, diguem-ho així, convencional, per venir a una escola petita, rural, a dintre del seu poble, que en quant a equipacions ho té tot, però, per exemple, té un pati molt gran que a poc anirem adequant a les seves necessitats, s'han adaptat perfectament amb els companys, a l'espai, a les mestres, i a tots ens ha agradat molt que passés això, no? I, per tant, ens ha donat aquesta tranquil·litat de que s'estaven fent bé les coses.
Clar, normalment els primers dies de curs són especials, sobretot pels nens i nenes, però en aquest cas els nervis, no?, imagino, seran compartits entre nens i nenes i també professorat com vosaltres. Un nou repte per davant, no?, el d'aquest nou curs i a poc a poc doncs, ampliant els alumnes, ampliant l'espai i també ampliant doncs, els professors i professores que estareu en aquesta escola. Enhorabona, Lídia, per aquest nou espai al poble de Can Llong, aquesta nova escola, i que a poc vagi creixent, igual que el poble.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, esperem que sí, aquesta és la intenció, que l'escola vagi creixent, que el poble es faci gran i que nosaltres ho puguem viure amb ells.
Exacte. Gràcies, Lídia, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a tu.
I amb la tornada a l'escola, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, estimen que les quotes escolars s'han encarit entre un 5 i un 10% els últims anys i avisen que cada vegada són més les famílies que no poden pagar-les. L'entitat calcula que en els centres públics es destinen uns 300 euros per fill a pagar les quotes, una xifra que asseguren s'ha agreujat amb la inflació, i lamenten que el val de 100 euros impulsat des del govern no ha servit massa per pal·liar les despeses d'aquesta tornada a l'escola. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui molt millor amb la presidenta de l'associació, la Belén Tascón. Belén, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, és així, oi?
Sí, sí, sí. A veure, amb el que ens hem trobat és que, evidentment, els dos últims anys, no?, els cursos, tant el 22-23 com aquest 23-24, doncs la inflació doncs, ha estat més elevada que anys anteriors, no?, venien d'un escenari en el qual doncs, era una inflació molt baixeta, no?, amb la qual cosa doncs, bueno, doncs, no ens donaven compte, i ara hem vist doncs, que aquesta inflació doncs, s'ha incrementat. Això que ha passat, que el material escolar doncs, ha incrementat a aquesta mitjana del 5-10%, de manera que això s'ha traslladat doncs, al preu, no?, i evidentment, de mica en mica, aquestes quotes que paguen les famílies de l'escola pública. Hem de dir que l'escola pública, les famílies, que és un tema que precisament nosaltres estem molt orgulloses, no?, doncs el que es fa és pagar aquestes quotes perquè se socialitza, no?, el material. És a dir, el que estem molt orgulloses és aquesta socialització del material, és a dir, que no hi ha material propi, per una banda, però per una altra banda, doncs també estem recordant que estem a l'escola pública i que, segons tota la nostra normativa, l'escola pública ha de ser universal i gratuïta, i veiem que no és gratuïta el moment que paguem aquestes quotes, no?, diguem. De manera que, per una banda, o sigui, pensem, no?, de que aquesta socialització del material és una cosa bona, és a dir, està dintre, no?, de l'esperit democràtic de l'escola pública, en el qual, doncs, practiquem una política que no hi ha de discriminació i que tothom doncs, ha de portar el mateix material. Hem de diferenciar-nos per això, no? Uh-huh. I per això ni per res, no? Per una banda, però per una altra banda, doncs clar, això ho hem de pagar les famílies. Què passa? Doncs que aquest val, no?, el val, el xec escolar, no?, per aquests 100 euros, doncs s'ha de canviar, o sigui, l'hem de canviar doncs, en un comerç o en qualsevol tipus, no?, d'entitat que tingui doncs, aquests còdics, no?, als IAs corresponents, no?, a la venda de material escolar, no?, material d'oficina, material escolar, llibres de text, no? Llavors, què passa? Que no serveix per pagar aquestes quotes. Les famílies paguem les quotes directament al compte corrent del centre educatiu, ¿vale?, de manera que ingressem aquests diners dintre d'aquest compte. Llavors es produeixen dues coses. Per una banda, doncs, com hem dit, que cada cop més hi ha més famílies, no?, sobretot a partir de la postpandèmia, no?, que no poden fer front a aquestes quotes, per una banda, i per una altra banda, doncs, les famílies de l'escola pública, independentment de que s'hi donin un val o no, han de pagar les quotes. De manera que aquests vals, que aquest xec escolar, com que no serveix per pagar allò obligatori, aquests 300 euros, no?, que calculem de mitjana, no?, per cada alumne, no?, del sistema educatiu de Catalunya, doncs, bueno, doncs podem comprar altres coses, no?, altre material, però no evitem cap de les despeses ineludibles per la tornada a l'escola. És a dir, que no produeix un estalvi a les famílies, sinó que tots aquests diners, aquests 100 euros, doncs és a consum. Compraràs una motxilla millor, et compraràs un altre llibre, et compraràs més material per casa, però no serveix per evitar les despeses necessàries. Clar, què ens passa a les famílies quan tornem al mes de setembre? Doncs que en funció del nombre de fills que tinguin, doncs has de pagar aquests diners. I això suposa una quantitat important, perquè a vegades, a més, ja ho sabem, no?, a part de que les quotes s'induïn amb aquestes quotes, no?, doncs també i dels llibres de text, etcètera, doncs també hi ha altres despeses com sovint, doncs, si necessites material informàtic, ordinadors, etcètera, i no estàs en aquells cursos, no?, en els quals, doncs, és la, el Pla Digital de la Generalitat em proporciona, no?, com per exemple si el cas de la postobligatòria, doncs també has de comprar, doncs, aquest ordinador, no?, o aquesta, o no, el material personal, etcètera, no? És a dir, que quan s'està calculant aquests 300 euros ens referim exclusivament, doncs, a la quota de material escolar, a la quota de les sortides i a la part que correspon normalment de la socialització de llibres de text que es fa, doncs, en la majoria de escoles públiques de Catalunya.
Clar, al final, aquest val que, del que parles, no el gastaran amb altres coses i, com sí. comentaves, acabaran gastant diners per igual, no?, de la mateixa manera, i aquestes famílies, doncs, seguiran veient-se afectades en aquest aspecte. Clar, això és un cop nou, no?, a totes les famílies i a les seves economies, oi?
Sí, sí. A veure, l'any passat, quan el debat de política general, doncs, des del govern de la Generalitat es va posar aquesta mesura, no? Doncs, clar, nosaltres de seguida vam dir, no? Home, aquesta mesura no evitarà, no? O sigui, si nosaltres el que fem és un xec escolar i la donem de forma universal a totes les famílies, no? Doncs això no evitarà que aquestes famílies, doncs, hagin de gastar aquests diners, aquestes quotes, que són ineludibles. O sigui, de manera que per elles no suposa cap estalvi. Després ho gastar tindrà, o sigui, és a dir, pot donar la paradoxa de que una família no pugui pagar les quotes obligatòries i que tingui una motxilla nova, superxula, que potser no necessitava, perquè les motxilles dormen un curs escolar, per dir alguna cosa, no? Això, aquesta paradoxa es pot donar, és a dir, haurem fent un consum, no?, que no necessitem, però que d'altra banda doncs no podem pagar allò obligatori. I que nosaltres entenem que això és el que no pot passar. I com es evitava això? Doncs, bueno, pensem que la forma natural que s'hagués hagut de fer des del govern, pensant que l'escola pública és la seva escola, doncs és haver ingressat aquestes quantitats en una partida, que era la partida de despeses de funcionament de centre, doncs els 10 o els 15 milions d'euros o la xifra corresponent que costa, doncs, aquesta mesura per primària, i que això es retribuís, o sigui, perdó, que això es repartís entre tots els centres educatius. Uh-huh. Si un centre educatiu aquest any rep, per exemple, doncs 5.000 euros més o 6.000 euros més, potser pot reduir aquesta quota. Potser la quota de material escolar, que són aproximadament de mitjana uns 100 euros, doncs potser doncs, se queden en 75. I a la família sí que li suposa un estalvi.
Exacte.
O els queden a mi, m'explico. És sí. a dir, que si ho fem, mm-hmm. si donem els diners als centres educatius, els centres educatius poden revertir aquests diners rebaixant aquestes quotes. En el moment en què rebaixen les quotes de material escolar, les quotes de sortides, doncs en aquest moment doncs les famílies sí que estan produint un estalvi. Mm-hmm. Llavors, doncs, el que no entenem és per... I per altra banda, doncs volem fer palès, no? Volem deixar palès que, bueno, que continuem apostant per aquest model democràtic i d'alguna manera socialitzador, no? Que té l'escola pública, no? de tenir el material. És a dir, ens sembla bé que el material estigui a l'escola i que no cada nen i nena en porti el seu. Perquè, entre altres coses, doncs, bueno, per treballar tot el tema de que, bueno, és que no ens hem de diferenciar uns dels altres, no? I menys en aquestes coses, no? És a dir, que tot això hi ha al darrere una reflexió, perquè tothom, independentment de la seva situació econòmica, socioeconòmica, etcètera, doncs a l'escola tots som iguals, no? Això per una banda, i per una altra banda, clar, tornem a l'argument inicial que us deia, no? A la mesura que hi ha més famílies que no poden fer front a aquestes quotes, perquè, clar, això és per alumnes. Si tens dos fills o dues filles, doncs has de multiplicar...
Suma, exacte.
Mm-hmm. I les posem els 600 euros. És a dir, que aquestes quantitats poden arribar a ser quantitats elevades i quantitats que suposen un percentatge molt elevat dels ingressos mensuals d'una família.
I tant.
D'una família, doncs, que, bueno, que està en una situació de més vulnerabilitat social o més precària, doncs poden tenir... uns ingressos més baixos, etcètera, no? I ser molt difícil fer front. Què passa? Que no les paguen perquè no poden, no? O sigui, no és perquè no vulguin, és que no poden pagar-les, no? No poden fer front. Què passa si no les paguen? Doncs, com que estem a l'escola pública, doncs la resta de famílies, no? Les famílies que paguen serveix, no? Doncs per material per tots i totes. És a dir, això sempre passa, no? O sigui, l'escola pública... el principi que hi ha és aquell, no? De bueno, entre tots, entre totes, tot, no? Llavors, doncs, que ens trobem, no? Doncs ens trobem que, bueno, que si això passa, si abans passava, posem, per exemple, en una escola determinada, doncs un cas menys del 2%, avui en aquesta escola passarà un 20, un 25%. Però hi ha centres en els quals se concentra les famílies que són de necessitat social en la qual aquest percentatge és superior. ¿Vale? Uh-huh. Si aquest percentatge és superior i estem parlant de que la majoria de famílies tenen aquesta situació, doncs molt poques famílies poden pagar quotes. Si molt poques famílies poden pagar quotes en aquests centres, home, doncs necessiten que el departament doncs sufragui doncs aquestes despeses o destinar diners d'unes altres coses, no? Doncs a aquest material, no? A poder fer, doncs, o per exemple, en sortides, doncs faran menys sortides o no faran quasi sortides, etcètera, no? És a dir, que llavors comencem a veure que evidentment doncs hi ha diferències dintre de les escoles públiques.
Exacte, com dius, hi ha diferències entre el tipus de centre, no? Si és públic, concertat, clar, o privat.
Clar, llavors aquí la diferència entre el públic i el concertat ja és molt, molt elevada, entre el privat també, però bueno, ja amb el concertat, clar,
ja
l'escola privada concertada o sense concertat, més o menys l'escola privada, doncs evidentment les famílies paguen les quotes, no? I ja sabem que no s'han de pagar, però que al final doncs tindran una quota de material escolar doncs més elevada o tenen quotes de menjador més elevades. Però és que, a part d'això, que a nosaltres ens sembla bé, perquè entenem que en un centre privat, doncs, les famílies que en un centre privat doncs, han escollit això i al cine ja bé, però si no podien anar a un centre públic, no? Amb això nosaltres no tenim res a dir, no? El que passa amb els centres privats, perquè entenem que responen doncs, al seu i als seus principis, no? Però, clar, per altra banda, penso que també, a banda de que s'han encarit les quotes de matèria escolar, també hi ha una altra despesa que les famílies fan cada mes, que és la despesa del temps de mitjà, del menjador escolar, no? En els últims tres cursos, aquest seria el quart, no? Doncs s'ha incrementat aquesta despesa un 12,5%. És a dir, que el preu del menú esporàdic, ara, doncs, ho diem així, no? Se situa en 7,6 euros cada dia, no?, l'esporàdic, no?, que així és una xifra bastant elevada i tant l'esporàdic com el que de l'alumnat que es queden cada dia, no?, doncs en aquests últims anys ha quedat un 12,5%.
Uh-huh.
Clar que és veritat que ha incrementat el preu dels aliments, però és que tot l'increment dels costos s'han traslladat directament a les famílies. És a dir, quan nosaltres analitzem què han passat en les diferents partides, no?, que formen part, no?, d'aquest marge, no?, perquè per el càlcul, no?, que fa el departament del cost del servei de menjador escolar, doncs veiem que el benefici industrial, el marge de benefici industrial que tenen, que es queden les empreses de la restauració, les empreses que presten el servei, no?, del menjador escolar, és el mateix, i que s'ha carregat aquest increment directament tot sobre el preu que paguem les famílies. Bueno, doncs és un altre punt de la necessitat de que tant que l'escola pública ha de ser gratuïta, que el dret a l'alimentació i el dret a l'educació van junts i que el menjador escolar hauria de ser gratuït i universal. Mm-hmm. Però no perquè això queda molt... És que quan nosaltres mirem el nostre entorn, els països del nostre entorn, veiem que és així. És que té un sentit, eh? Té un sentit perquè, d'alguna manera, aquest no podem parlar ni de jornades diferencials ni res. Si no podem parlar de modificar l'estatus que tenim ara a nivell de jornades, etc., si no fem que el menjador escolar sigui universal i gratuït. Mm-hmm. I això, doncs nosaltres, la nostra valoració és que, bueno, primer que estem carregant els costos, que són molt elevats, amb un increment de preu, i per altra banda, és que el que veiem, no?, amb el tema del menjador escolar, és que no cal anar d'avui a demà a passar de 0 a 100, no? Nosaltres parlem d'administració i diem, bueno, podem iniciar un tema de tarifació social, es poden pagar preus que siguin més o menys simbòlics, és a dir, que no siguin a 7 euros, almenys podríem establir en un rang, doncs això, doncs, a França, per exemple, doncs, aquest preu simbòlic doncs està entre 1 i 2 euros, no?, que és una cosa molt més assequible, no?, que no el 7,6, no?, que tenim aquí a Catalunya, no? Mm-hmm. Perquè és cada dia, sí, si donem els diners cada dia.
Exacte.
I llavors, doncs, tot això doncs fa que, evidentment, a Catalunya, a tornar a l'escola pública, doncs, bueno, doncs és molt, és, suposa un gran esforç per a les famílies, no? I evidentment no estem complint, doncs, els principis que hauria d'estar, no? Que hi han de sortir, que és aquesta universalitat i aquesta gratuïtat del sistema educatiu.
De fet, una manera d'estalviar, no? Moltes famílies diuen que, a part del que comentes del menjador, també seria reutilitzar més els llibres de text, perquè la compra dels llibres, no? que s'han d'utilitzar any rere any, doncs ocupa un percentatge força elevat del preu, no? I de la despesa del curs escolar. Això és així? Què és el que s'hauria de fer? Per exemple, que fos més barat comprar els llibres, que es reutilitzessin, com apunten moltes d'aquestes famílies. Vosaltres què proposeu?
A veure, en les escoles públiques, en la majoria de les escoles públiques, hi ha una socialització de llibres de text, que vol dir això, no una reutilització de llibres de text. Però què és el que ens trobem? No, el que ens trobem és que cada cop més, doncs, hi ha o llicències digitals o llibres de text que tenen al darrere una llicència digital. De manera que això acaba ja no facilitant, no? Perquè les llicències digitals són per cada persona i per cada curs, no? Doncs aquesta reutilització. No? És a dir, això ja és un pal a la roda, no? Per poder avançar més en el tema de reutilització, tot el tema de les llicències digitals. No? Això per una banda. I per una altra banda, doncs, també ens trobem, doncs, els canvis que es fan sovint, no? Hi ha alguns modificats propiciats pels currículums, no? Perquè s'humanifiquen els currículums i d'altres, bueno, perquè altres tipus de coses en els llibres de text, de manera que un llibre de text que jo podria durar més anys, no? Doncs veus que per modificació de currículums, per modificació de, jo sé, l'editorial que fa no sé quins o quantos, doncs acaben també sent modificats, o per l'institut educatiu aposta per un altre llibre de text o que sigui, no? Tot això són entrebancs que l'intent de socialització de llibres, doncs, bueno, que els afecta l'intent de socialització de llibres que fa des de l'escola pública, no? Clar, també és veritat que sobretot a primària, doncs cada cop més hi ha més centres educatius que no utilitzen llibres de text, no? Que funcionen o per fitxes o per sites, no? Per sites, no? De plataformes, etcètera, no? Llavors, clar, això també a vegades pot contrarrestar aquest efecte, no? El que presenta la FAQ és que és cabdal, no? Per una banda, poder garantir una reutilització de llibres de text al màxim possible, és a dir, un llibre de text no pot durar en un centre educatiu, no? Dos cursos o tres cursos, hem d'intentar que sigui superior, és a dir, després també hem de treballar el tema de les llibres digitals, és a dir, quina solució els donem perquè aquestes llibres digitals o bé puguin ser amb preus molt més assequibles, d'una banda, o bé que es puguin entrar dintre d'aquest tema, no? de la reutilització. I, per altra banda, també hem d'entendir, no? Doncs, que la material didàctic a l'aula pot ser molt diferent, molt diferenciat, es pot treballar de moltes maneres i no sempre és necessari acudir, no? A elements que suposen una major despesa per a les famílies.
Mm-hmm. De fet, ara comentaves, no? Els anys, no? que té de durada, per exemple, un llibre de text, i en molts casos no és ni tan sols 2-3 anys, i hi ha famílies que tenen fills bastant seguits, no? I que any rere any, doncs, han de comprar nous llibres, no? perquè no poden aprofitar els que ja tenen. Clar, l'Organització de Consumidors i Usuaris estima, entre altres coses, que les famílies gasten de mitjana 500 euros per fill en aquesta tornada a l'escola. I clar, això, si tens més fills al teu càrrec, no? S'incrementa, es duplica i fins i tot es pot arribar a triplicar, i inclou no només llibres, no? Material escolar, sinó també roba, la matrícula, quaderns, com comentàvem, quotes de l'escola, no? El menjador, que abans també fèiem referència, o les quotes de l'AMPA, que poden superar fins i tot els 2.000 euros a l'any per alumne de mitjana. Clar, això és pràcticament inviable per moltes famílies, no?
Bueno, sí, clar, nosaltres ja dic que l'estimació que fem és de les despeses obligatòries, i que és una escola pública, són 300 euros per alumne i nen, però aquí nosaltres no posem el que anomenaríem, no?, material personal. Per tant, aquest material personal, doncs, suposa això, doncs, les motxilles, la roba, no?, que has d'equipar, no?, diguéssim, els xandalls que has de comprar, o, per altra banda, doncs et dic, en segons quines etapes, doncs el material informàtic, no?, l'ordinador, això no l'incloem, no? Pel que fa a les quotes de les ampes i de les ampes de l'escola pública, tot, hem de dir primer que aquestes quotes no són obligatòries, és a dir, que les famílies que volen pertànyer doncs, es fan o no es fan, no? Però bueno, evidentment també s'ha de dir que les quotes no són aquestes, és a dir, la quota normal en una escola pública de l'AMPA de mitjana doncs està entre els 25 i 30 euros anuals. Llavors, doncs aquestes quotes que m'estàs dient suposo que seran de centres, no?, de centres privats, no?, d'escoles privades contractades, no?, però no pas en l'escola pública, ja dic, la mitjana. Però nosaltres totes aquestes dades, que la informació que t'he donat, ho tenim a partir d'un estudi que vam fer de copagaments a l'escola pública, que, bueno, la FAC, doncs, tenim 2.300 amb passeig falses associades, no?, i llavors recopilant la informació d'una enquesta molt profunda, etcètera, no?, d'això vam arribar a aquestes dades, no? Aquest estudi que està a la nostra web, que es pot comprovar que és el 2019, doncs aquest curs, bueno, el curs l'hem tornat una altra vegada doncs, a actualitzar, no? I és així on donem aquests elements d'increments, ¿vale?, que no estan dintre l'estudi, però que sí, després en les enquestes que passen cada any, doncs ja més per copsar doncs, aquests increments, no? Una vegada tenen informació, doncs una mica actualitzada, no? Llavors, totes les dades les traiem d'aquí. Igual que t'he dit que les quotes de material escolar de mitjana a Catalunya són 100 euros, també et dic que les quotes que paguem les famílies a les rampes de les afars a Catalunya a mitjana són entre 25 i 30 euros.
D'acord.
Sí, una mica també per posar en context.
No? Exacte. Per això t'ho comandava. Sí.
Llavors, doncs, el que, evidentment, aquestes quantitats doncs, són importants que les famílies participin, no?, en les afars, no?, per dos motius. També perquè la primera de tot, sobretot perquè la comunitat educativa, és a dir, un dels valors de l'escola pública i els llocs on el sistema democràtic es reflexa més, doncs és precisament a l'escola pública. És aquí, doncs, la comunitat educativa, que vol dir les direccions, el claustre dels centres educatius, el personal administratiu, el personal de neteja, les famílies, l'alumnat, etc., doncs tots en formem part d'aquesta comunitat i en tots, d'alguna manera, doncs, les decisions doncs, es prenen en un estudi escolar doncs, amb totes aquestes persones representades. No?
Uh-huh.
Això és l'esperit que hi ha al darrere de l'escola pública. No? Llavors, en aquesta línia, doncs, la participació en les AMPAs i en les AFAs doncs, fa que això pugui ser possible, pugui ser democràtica. ¿Vale? I, per altra banda, doncs, precisament, com es posa de manifest en aquest estudi que té fet referència de copagaments que s'ha fet des de la FAC, doncs aquestes quotes que es paguen al final també serveix perquè tot allò que l'administració pública no està posant, no?, perquè els centres educatius puguin funcionar, doncs les AFAs i les AMPAs ho estan posant. Què vull dir amb això? Vull dir que en aquest estudi el que té referència van arribar a la conclusió que per cada euro que posava l'administració de l'escola pública les famílies se posaven més de dos. De manera que aquestes quotes també serveix perquè moltes vegades doncs, els centres, doncs, més enllà de comprar material fungible, doncs, potser han de canviar, doncs, han de canviar doncs, els instruments de la sala de música o han de fer posar un tros de parquet a la sala de jocs infantil, etc. I això doncs, ho paguen les famílies. No?
Clar.
Coses així
clar.
Diferents. No? De manera que tot el que es paga a les AMPAs i les AFAs reverteix, evidentment, al centre educatiu.
Exacte. I ja per anar acabant, Belén, clar, tot això, com ha anat canviant amb els anys? Perquè, clar, hi ha les famílies que no poden assumir aquestes quotes, aquests costos, són entre un 5 i un 10%, però a tot Catalunya, no? Però aquest percentatge s'ha incrementat i s'ha anat agreujant al llarg dels anys. Si ara ens trobem així, com ens trobarem en un futur?
El que està clar és que no podem seguir amb aquest camí. No podem seguir amb aquest camí i tampoc no, doncs podem seguir amb un camí en el que cada cop més es marquin més diferències entre l'alumnat a Catalunya. És a dir, si nosaltres volem que el futur de la societat sigui inclusiva i hi hagi cohesió social, no és, és impossible continuar per aquesta línia. És a dir, el que no podem fer és tornar a les que ja s'havien passat, que només, no, que hi havia escoles de primera, segona i de tercera categoria. No? Això, evidentment, un país avançat, democràtic, socialment avançat, no es pot permetre que això passi. I si no es reverteix aquesta situació, això acabarà passant, perquè, com ja he fet referència, que hi ha diferències, és a dir, hi ha centres educatius en què la majoria de famílies poden pagar aquestes quotes i centres on no poden pagar aquestes quotes. Mm-hmm. Això ja marca una diferència d'origen molt important. Igual que els centres privats, en els quals doncs, les famílies col·laboren, com tu m'has dit, amb aquestes quantitats, els de 2.000 euros, etcètera, te pots imaginar que aquests centres doncs, tindran molt més recursos a tots nivells que altres que les famílies no poden, que no col·laboren amb aquestes quantitats. Això és obvi, no?
Ah.
De manera que, si continuem fent, marcant més les diferències i que la societat sigui doncs, menys igualitària i que hi ha més desigualtats socials, això reflexiona la societat de futur. I aquest reflex de la desigualtat social ja sabem tots a on arriben. És a dir, quan nosaltres mirem, no?, la geopolítica, no?, de, al nostre voltant, veiem que aquells països amb més desigualtats socials són els països que, els quals hi ha, bueno, no només menys estat de benestar, òbviament, sinó també més inseguretat i menys problemes, no?, socials. Doncs tot això és el que ens trobarem si no som capaços, no?, d'entendre que independentment de tot, no?, l'aposta del sistema educatiu, l'aposta de l'administració pública ha de ser el sistema educatiu públic. Perquè, d'alguna manera, hem de garantir que, com a mínim, doncs, tothom té accedeix a una educació en igualtat de condicions amb la resta. Això és el primer. I perquè això sigui així, l'escola pública i els menjadors escolars, menjadors, doncs, han de ser gratuïts i universals. Són dues coses que han d'anar de la mà.
Doncs, Belén Tascón, aquí queda aquesta denúncia pública des de la FAC, presidenta de l'associació. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos tot això al programa. Gràcies.
I tant, moltes gràcies.
I clar, si parlem de la tornada a l'escola, parlem també de que l'estiu doncs, ja ha arribat al seu final i amb això s'han acabat les vacances dels més petits. És moment, com dèiem, de tornar a l'escola i encara que aquest és un moment que il·lusiona a molts nens, també altres ho afronten de diferent manera, no? Ho afronten amb mandra, amb tristesa i fins i tot, en casos excepcionals, doncs amb ansietat. Per això avui ens volem preguntar com podem animar aquests nens i nenes si no volen tornar a l'escola després de l'estiu i, atenció, si s'hauria també de readaptar l'horari dels nens i nenes i fer que aquests doncs, entressin més tard, una iniciativa per la que molts pares i mares encara continuen lluitant. Sobre el tema volem parlar avui amb l'Àngel Guirado, que és president de la Delegació Territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Àngel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, en aquestes situacions en què el nostre fill o filla no té pràcticament cap il·lusió de tornar a l'escola, què és el millor que podem fer?
Bé, jo la primera cosa que diria és que són casos no excepcionals, però són la minoria, aquells que fan una resistència a voler tornar a l'escola. En general, podem dir que una bona part dels nens i nenes que es incorporen a l'escola, estem dient que no estem pas parlant d'aquells que van a l'escola per primera vegada, sinó aquells que tornen després de l'estiu a l'escola, doncs aquests, una gran majoria, hi tornen amb una certa il·lusió. Hi ha doncs, una certa mandra, això que acabes de dir, lògicament, perquè venen d'un període de descans on han canviat els horaris, ha canviat el ritme de vida, la rutina estressa ha modificat, i tornar altra vegada a uns horaris fixos, doncs les rutines habituals que suposen a l'escola previ, durant i després de l'escola, tot sí que genera una certa mandra. Però en general, per l'experiència que tenim, és que una àmplia majoria de l'alumnat torna altra vegada a l'escola amb una certa il·lusió. Una il·lusió que li suposa tornar-se a veure amb els amics, amb els companys, a vegades fins i tot més a primària que potser a secundària, tornar-se a trobar amb els mestres, I tot això fa que aquesta tornada a l'escola sigui més tranquil·la del que en principi podríem pensar. Tant en caràcter general, és cert que es pot produir una certa ansietat pel que trobarem, pel que ens faran fer, per què se'ns exigirà, però d'altra banda també hi ha una certa il·lusió per tornar a veure els companys i companyes que hem deixat potser durant 2 mesos i ara els tornarem a trobar i permetrà doncs, explicar-nos coses, com ens ha anat l'estiu, és a dir, una mica les aventures de l'estiu. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo penso que aquesta tornada és més plàcida del que realment alguns es plantegen i no hauria de ser pitjor del que jo ara estic descrivint. Per tant, hauria de ser una certa normalitat.
Clar, al final, ressaltar, no?, això que vostè comentava, que és completament normal doncs tenir aquesta inquietud, no?, que no vingui del tot de gust tornar a l'escola, perquè, clar, d'estiu tots fan el que volen, no?, acaben jugant, tenint horaris més descontrolats i al final doncs tornar a aquesta rutina sempre és molt més quadriculat, no?, i també hi ha dins unes obligacions que han de tornar a complir. Clar, com a part, hi ha una sèrie de pràctiques que es poden dur a terme per tal d'animar aquests fills i filles i motivar-los per tornar a l'escola. Què és el que poden fer per no sentir aquest nerviosisme, aquesta incertesa, i anar més tranquils i amb més positivisme a les classes?
En principi, la norma més general, com a criteri, com a orientació que podem donar a tots els pares, la primera cosa és anticipar aquesta entrada al curs. Anticipar-la, parlant-ne, comprant els materials, anant a veure l'escola, trobar-se prèviament amb els companys. Aquesta anticipació, que vindria a ser com una mena de planificació, programació gradual de l'entrada a l'escola, ajuda a minimitzar aquests efectes que podríem anomenar negatius, que no ho són, però bé, doncs, si és que ho hem de veure des d'aquesta perspectiva, que pot haver-n'hi algun, doncs per minimitzar-los, potser és aquesta actitud, conducta d'aproximació, de planificació progressiva, de que l'escola no sigui immediatament després de l'últim dia de vacances, i que, per tant, entremig hi hagi uns dies on es pugui anar planificant. Això ajuda a anar-se fent la idea de que tornem altra vegada a la rutina, no? Mm-hmm. Per tant, tornar a fer uns horaris com els habituals durant l'any, les rutines del menjar que tornin a ser els mateixos horaris i doncs, els mateixos costums alimentaris, començar a fer també unes pautes de descans adequades, dormint el nombre d'hores que cal dormir, sempre no menys de les 8, parlar-ne'n a nivell familiar, parlar-ne'n, que la cosa no sigui d'un dia per altre, i això permet tenir o recuperar el clima de confiança cap a l'escola, que el nen i la nena ha de percebre que des de casa els pares i les mares tenen confiança en l'escola, que s'hi va a fer coses en positiu, i que, per tant, el fet d'anar a l'escola repercutirà en el benestar i en l'aprenentatge de l'alumne, del nen. Per tant, no hauria de ser negatiu. Per tant, anticipant-ho, programant-ho d'una manera progressiva, això ja minimitza molt els efectes negatius.
Mm-hmm. Vosaltres, per exemple, des de la vostra pròpia experiència, en quines edats diríeu que això afecta més?
Afecta més els primers anys, d'escolaritat. Afecta sobretot quan es fa l'entrada a l'escola per primera vegada, es deixa de tenir un horari molt flexible a tenir un horari ja ordenat, fixat, molt estructurat, començar, per exemple, a les 9, acabar 2:15, començar a les 3 i acabar 4:45. Aquesta estructura que és més complex com més petits són els nens, no? Perquè hi ha un problema de separació amb els pares, hi ha un canvi en el ritme tot de treball, d'activitat, de descans, d'alimentació, tot això afecta més com més petits són els nens, perquè encara no tenen adquirit el model, l'hàbit, però el model, és a dir, la concepció de què van a fer.
Exacte.
Tant, la concepció de l'escola com a una institució, això no la tenen adquirida. i tenen adquirida, doncs, si han anat a l'educació infantil 0-3, per exemple, no? I l'educació 0-3 està a tocar a l'escola, d'escola d'infantil i primària, doncs la cosa és molt més senzilla. Si han anat a una escola de 0-3 privada o està apartada de l'escola que després faran ja a la resta de les comunitats del 3 fins als 12 anys, això pot costar una mica més. Per tant, tot dependrà, primer, de les característiques del nen, del grau d'efecte, de vinculació amb els pares, de com ha anat l'estiu aquesta presència constant dels pares, i haver-se de desprendre, de separar-se dels pares el primer dia de classe. Això pot afectar, doncs, més o menys, en funció de com sigui cada criatura, no? Per tant, no es pot establir en cap cas una resposta generalitzada que allò és el que passa, sinó hem de dir que en general no hi ha problemes, però que quan més petits són, més dificultats hi ha d'agafar altra vegada, doncs, un ritme amb uns companys que poden ser nous, amb uns mestres que poden ser nous, amb un entorn escolar que pot ser desconegut, i que, per tant, això sí que pot generar una certa ansietat, una certa inquietud. Quan més petits són, aquesta inquietud es pot convertir en plors, ploraneres, el primer dia de classe.
Exacte.
Només cal passejar-se un moment el primer dia a les aules de 3 anys...
I veure, oi?
I veure-ho.
Exacte.
Veure com es produeixen unes ploraneres que, a més, el que fan és transmetre's uns als altres. És a dir, es mimetitzen aquestes ploraneres, de manera que quan comença a plorar un, plora un altre, un altre, un altre, i les ploraneres solen ser bastant generalitzades. Duren el que duren.
Així és, sí, sí.
Els primers, primer de mitja hora, 20 minuts, un quart d'hora, i s'ha acabat. Després ja, fins l'endemà. I a mica en mica això va desapareixent, no? Per tant, hi ha un procés d'adaptació que és normal, que hi sigui. Hi ha un tipus de reacció al lloc desconegut i a la desvinculació amb els pares, durant, sobretot durant tots aquests mesos d'estiu, que el tornar a la vida quotidiana, que seria doncs, anar a l'escola, tornar a trobar amb amics, etcètera, quan més grans són, això és més fàcil. En el cas dels més petits, això és més complex, perquè encara no tenen adquirit aquest concepte d'escola com tenim adquirits els adults. De manera que sabem que quan acaba l'escola anem a casa i trobarem els pares. Els nens petits els deixen anar allà i no saben, tenen un moment de desconcert. Fins que no veuen el ritme que els pares els van a buscar. Aleshores van adquirint també aquesta pràctica que a poc a poc va desapareixent a l'ansietat que podrien tenir. Això s'aconsella doncs, també que les escoles facin un pas també a favor de les famílies, és a dir, bueno, fem una entrada gradual, deixem-los anar a migdia a casa, si se'ls queda de dinar, que facin el dinar a casa, després més endavant ja es quedaran a dinar a l'escola, fem una entrada progressiva de 3-4 hores i després ja farem tot el dia sencer més endavant, en una setmana, 15 dies, ho regularitzem tot. Bé, aquesta gradualitat en l'accés a l'escola pugui ajudar a que aquest diguem-ne, aparent trauma que no és, doncs s'acabi normalitzant i que no sigui cap mena de problema. Perquè a la vida, d'alguna manera, cal anar aprenent mecanismes d'adaptació a les noves circumstàncies. I anar a l'escola és una altra manera de poder anar guanyant amb mecanismes d'adaptació, amb la qual la vida s'hi trobaran. Per tant, és un aprenentatge més que cal estar alerta, cal estar doncs, amatent a quantes situacions d'angoixes, d'emocions descontrolades, de pors, es puguin anar presentant per anar donant la resposta, aproximant-se amb ells, parlant d'abans, que la cosa vagi suavitzant-se i que de mica en mica torni a la normalitat.
Clar, i si parlem d'horaris, no?, de readaptació, també, clar, aquesta polèmica que hi ha de que molts pares doncs, demanen no?, aquest reajustament de l'horari, no?, que els fills entrin més tard a l'escola, no?, que en lloc d'entrar, per exemple, a les 8 del matí, doncs, s'atraci, per exemple, a una hora, a les 9. Diuen, molts dels que són partidaris diuen que això pot afectar no?, el ritme natural que tenen molts nens, molts adolescents i també molts joves, no? I que el seu horari va en contra, no? Potser del fet de matinar tant per anar a l'escola. Això és així? Vosaltres sou partidaris sí. També d'aquest pensament?
Aquí hem d'analitzar edats, no? Això mateix, un nen de 3, 4, 5 anys, un adolescent. les edats són diferents. La capacitat d'adaptació a un horari que té un adolescent és diferent de la que té un nen. Jo crec que l'adaptació, si és que entenem l'adaptació com la modificació de l'entrada i de la sortida de l'escola, i quan el nombre d'hores que s'ha d'estar a l'escola, doncs a l'educació infantil crec que és interessant i plantejable, i a més és recomanable que hi hagi una organització flexible que permeti que l'alumne, almenys durant les primeres setmanes, pugui ajustar la seva estada, la seva entrada i sortida de l'escola, una mica al ritme de maduració i una nova adaptació que ha de fer en un entorn que per ell pot ser desconegut. En el cas dels adolescents, la qüestió és diferent. La qüestió és diferent perquè el que se li demana a l'adolescent és que comenci a fer una activitat d'alta intensitat cognitiva, de forta presència de coneixements que tenen una relació molt directa amb l'aprenentatge i que implica raonament, implica concentració i atenció, des de les primeres hores del dematí. Des de les primeres hores del matí, la qual cosa vol dir que, independentment de que s'hagin aixecat a les 6 del matí per agafar l'autocar a les 7 i començar a les 8, independentment d'això, que ja suposa un trasbal físic des del punt de vista, diguem-ne, personal, però que també suposa que el cervell, el que d'alguna manera permet fer o treure un rendiment adequat a l'activitat escolar, aquest cervell encara no està en ple rendiment. Fins que no passen un parell o tres hores, fins a voltant de les 9 o les 10 del matí, aquest cervell no està plenament actiu. Per tant, posar un alumne a realitzar una sèrie d'activitats per al qual se li exigeix un alt rendiment, capacitat d'atenció i concentració, i per tant que posi en marxa processos cognitius complexos, com pot ser el raonament, la lògica, fins i tot la comprensió oral, la comprensió escrita, pot ser complicat d'obtenir aquest rendiment perquè el cervell encara necessita entrar en un ritme de treball que no farà fins passades unes hores. Per tant, aquí el que suposem és que, primer, cal replantejar si l'horari més adequat per a la secundària és la jornada continuada o la jornada partida. Mm-hmm. És un tema de debat, que hi ha a favor, hi ha en contra, hi ha arguments que ho faciliten i arguments que van en contra. Potser n'hi ha més en contra que a favor. Cal pensar també quines són les matèries que es donen a primera hora del dematí, és a dir, aquelles que puguin exigir menys esforç cognitiu i donar-li més potencial a nivell motriu, com puguin ser activitats de motricitat, com pot ser l'educació física, com pot ser música també, com pot ser tecnologia. No exposar els alumnes de les primeres hores, per exemple, doncs, matèries com matemàtiques exigeixen un grau d'abstracció molt elevat, una capacitat de concentració i atenció també molt elevada, quan el cervell en aquell moment encara no està ben actiu, ben despert. Per tant, hi ha dues coses. Una és si la jornada partida de la jornada continuada, és un debat que costarà molt de resoldre, i l'altra és què fem amb les primeres hores de les classes, quines matèries s'han de fer a les primeres hores. Ja sabem també que els centres escolars de secundària són complexos i això no es pot portar en caràcter general, perquè el professor de matemàtiques pot estar en un curs però després elaborarà en un altre i, per tant, l'organització horària és molt complexa. Però, diguem que un caràcter general i amb una anàlisi del que adquirien les possibilitats d'aprendre bé i entendre millor i el ritme que ho pot, és que al matí i a les primeres hores haurien de fer-se aquelles matèries que tenen menys càrrega cognitiva, de pensament, de raonament, de concentració i d'atenció. S'haurien de fer menys o s'haurien de fer d'una manera progressiva. Per tant, és un tema d'organització de les matèries. Això és competència dels centres de secundària i que bueno, ja saben com poden, fins on poden fer-ho. No?
Exacte. Al final, readaptar, no?, de reorganització de l'horari amb les seves matèries corresponents en funció doncs, de la concentració d'aquests alumnes a les diferents sí. hores del dia.
Les hores del dia depenen també de l'edat.
Exacte.
Infantil és una cosa, educació primària és una altra, educació secundària és una altra, batxillerat és una altra, i cada una d'aquestes etapes doncs fa falta pensar què és el que més convé a aquests alumnes. També no és el mateix una escola rural, una escola de primària en un entorn tranquil, d'un poble petit, doncs una escola que està en una gran ciutat, com per exemple Barcelona, és el mateix, no? Per tant, caldrà veure el context en què es troba aquella escola, el context de les famílies, de quines són les necessitats que tenen aquelles famílies de conciliar doncs, l'entrada a l'escola amb la seva tasca laboral, i ara de quina manera això és permissible, perquè no sempre és fàcil dir, bueno, clar, conciliem, però si tens flexibilització i finalment acabarà tenint dificultats a la pròpia família, que si treballa doncs no sabrà com fer-ho, no? Per tant,
veurà
de quina manera s'ha de veure en cada context, i en cada realitat familiar. I, per tant, l'escola, el tipus d'escola de la que puguem parlar, ha de fer aquesta feina d'anàlisi i d'arribar a acords amb les famílies perquè aquest procés de flexibilització, de readaptació d'horari, d'adaptació progressiva, etc., es pugui fer sense efectes negatius cap a les pròpies famílies i en benefici sempre del propi alumne.
Així és. Doncs Àngel Guirado, president de la Delegació Territorial de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per donar-nos aquest punt de vista i explicar-nos tot això. Molt interessant per tots aquells que estiguin interessats doncs, en l'educació dels seus fills i també amb aquest reajustament, no?, diguem, de l'horari i aquesta flexibilitat també que moltes escoles, doncs, en el seu cas, també han de contemplar i començar-se a plantejar, no?, si no ho han fet ja. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I en uns minuts descobrim quines han estat les sancions més freqüents que s'han comès en els últims mesos a Catalunya i concretament a la ciutat de Barcelona.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Este fin de semana tienes una cita con el deporte. Tienes una cita con Tiempo de Juego. Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Celta.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Y el domingo, el Derby. Atlético de Madrid, Real Madrid.
¿Quién manda en la capital? Es la gran pregunta que vamos a saber.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Voy a decir siempre hola, hola, porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Un año más, el número uno del deporte.
El 25 de septiembre es el Día Mundial del Farmacéutico. En España, 80.000 farmacéuticos colegiados y más de 22.000 farmacias comunitarias garantizan el acceso al medicamento, promueven la salud y previenen la enfermedad. Gracias a todos. Consejo General de Farmacéuticos.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara de sancions, de les que majoritàriament han tingut lloc durant aquests darrers mesos a Catalunya. Aquest estiu que hem passat ha vingut acompanyat d'un augment destacat de les sancions per beure al carrer. En concret, han pujat un 36% respecte a l'any passat, després que la Guàrdia Urbana hagi posat unes 7.500 denúncies durant els mesos de juliol i agost, fet que coincideix també amb l'augment del preu de les multes i amb sancions, atenció, que creixen també en altres àmbits, com per exemple per fer les necessitats fisiològiques a la via pública per llançar residus al carrer, així com també per fer pintades, les quals s'han gairebé duplicat aquest any. En aquest sentit, l'Ajuntament assegura que ha netejat 39.000 metres quadrats de pintades i sobretot plegat volem parlar avui amb l'Albert Palacios del sindicat de Mossos USPAC. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, unes sancions que aquest estiu han incrementat moltíssim el seu percentatge i també el percentatge de multes, oi?
Doncs sí, per desgràcia i pena de la ciutadania, doncs ja no la delinqüència, sinó també l'incivisme als nostres carrers, de les nostres poblacions, i sobretot Barcelona, doncs va en augment, molt augment.
Exacte, un 36% més de multes a Barcelona per veure, per exemple, alcohol al carrer. Clar, això, la visió que hi ha amb els anys enrere, quina diferència trobeu? Aquest augment és molt, com ho heu vist i com ho heu viscut, sobretot en primera persona?
Doncs mira, l'augment és significatiu, és bastant significatiu i dona peu a les nostres reclamacions, a les nostres queixes de l'incivisme, de la pèrdua d'autoritat de la policia, i m'agradaria saber que totes aquestes sancions, quantes han acabat amb atemptat a gent de l'autoritat. Aquesta és l'altra, per la pèrdua d'autoritat que té actualment la policia. Anant a les dades, és molt elevat, molt elevat. També ens hauríem de preguntar quantes d'aquestes sancions acaben, al final, efectuant el pagament, per si són estrangers, si són insolvents, si XXX, vull dir que potser puja tant al tant percent, però finalment les que s'acaben pagant efectivament són misèria. Llavors, pues, potser que busquem un altre remei, que sigui la multa in situ, si són estrangers, qualsevol cosa, però això no es pot permetre en una ciutat com Barcelona.
Mm-hmm. Clar, quin és el perfil? Ara en parles d'estrangers. Quin és el perfil d'aquestes persones sancionadores, diguem?
Doncs mira, el perfil de les persones sancionades són doncs, majoritàriament joves, estrangers, també residents aquí, i amb una pèrdua total de respecte a l'autoritat, que els és igual, que venen a la nostra ciutat a passar-s'ho bé, però a passar-s'ho bé d'aquella manera, perquè també destrossen i efectuen aquest incivisme, i és el perfil és aquest, majoritàriament estrangers, que venen de farra, perquè troben vols baratos, perquè troben apartaments turístics baratos, i això els hi permet, pues, fer el que volen. I el problema principal és el principi d'autoritat que ha perdut la policia, perquè això anys enrere pues, no es permetia, no passava, i és el que et dic, m'agradaria saber de quantes aquestes sancions, quantes han acabat amb atemptats a gent de l'autoritat.
La solució, doncs, imagino que seria aquesta presa en sèrio, no?, de les multes, de les sancions, i que es prohibís amb més èmfasi, no?
Dotar de recursos materials a la policia perquè pugui efectuar la seva tasca i que sigui recolzada per les institucions. Això és el principal. I dotar de material i recursos perquè la policia pugui efectuar. I si són gent de fora i se'ls ha de multar i han de pagar in situ, doncs que paguin, com s'ha fet sempre amb multes de trànsit, que si no immobilitzes el vehicle. Pues, hauríem de buscar un sistema perquè la gent veiés que Barcelona no es jauja, que Barcelona no és ciutat de borratxera i que poden fer el que vulguin.
Clar, estem parlant de que aquest increment, no, de sancions i de conductes incíviques ha sigut durant els mesos d'estiu, no, de juliol i agost, però clar, durant l'any també es manté, no, aquesta xifra escandalosa.
Doncs sí, perquè és el que dèiem abans, que Barcelona s'ha convertit en una ciutat de despedides de solters, de farres, de grups estrangers que venen i que es pensen que poden fer el que volen. Llavors sí que hi haurà l'augment significatiu a l'estiu, però és durant tot l'any. I aquí és on l'Ajuntament hauria de posar-se fort i no permetre-ho per la brutícia, per l'incivisme, per la gent que ve de turisme veritablement a gaudir de la nostra ciutat i veu tot el que veu i es troba tot el que es troba, i pels pobres treballadors també de neteja, que segurament tenen les seves faltes de recursos totals i fan tot el que poden per mantenir una Barcelona neta.
Clar, parlem també de que hi ha hagut més inspeccions, no? Més de 100 nous agents al dia, encara que hi hagi més inspeccions, encara que hi hagi cada cop més agents, no són els suficients, no?, per poder abarcar tot això.
Mai serà suficient si no poses fil a l'agulla, i el fil a l'agulla és tocar la butxaca de la gent. I si realitzes un acte incívic, si et toquen la butxaca, doncs probablement la segona vegada t'ho pensaràs. Sigui Barcelona, o sigui Estocolm, o sigui París, t'ho pensaràs de que realitzen una mena de tag incívic en una ciutat, si et toquen la butxaca, doncs t'ho repensaràs moltíssim.
De la mateixa manera que no només els agents s'han incrementat, sinó que també els serveis de neteja s'han reforçat, aquestes brigades, no?, i que també, doncs, per pal·liar els efectes d'aquesta sequera que estem vivint. Clar, això llavors no es podria, no?, culpar, diguéssim, a la falta de personal, a la falta de neteja, per exemple, dels carrers, en el cas de les pintades, en el cas d'aquestes conductes?
Bueno, això es tindria que parlar amb l'organisme que pertoqui de la zona, però estem, és un país que es mossega la cua. Tot aquest extras, tot aquest reforç extra, tot això ho paga la ciutadania. La ciutadania no té per què pagar de més amb els seus impostos una deixadesa o una permissivitat de l'Ajuntament de que es realitzin aquests actes incívics. Llavors, és un extra que no paga l'Ajuntament, no paga el regidor o la regidora, sinó paga la ciutadania. Llavors, hem de posar el fil a l'agulla perquè això no succeeixi i el cost sigui mínim pel ciutadà. Però passa que estem amb el de sempre. Tot ho paga el ciutadà. Pel polític és gratis. Ells poden prendre les mesures que vulguin, tot el que vulguin, que qui ho acaba pagant és el ciutadà. Llavors, s'ha de buscar la mesura que surti més econòmica pel ciutadà, pels seus impostos, que els seus impostos es derivin a coses importants i sancionin a qui tingui que sancionar.
Uh-huh. I s'està portant a terme a vosaltres, per exemple, alguna actuació especial per tal de paralitzar aquestes conductes, aquest mal comportament de les persones?
Mira, actualment a Barcelona Mossos és quasi és inexistent el patrullatge. A Barcelona hi ha molts llocs, falten, som els mateixos Mossos que el 2012. Llavors no arribem, per molt que el conseller s'ompli la boca de les futures promocions. Sí, s'ompliran futures promocions, però continuarà havent-hi jubilacions, excedències, gent que marxarà del cos. O sigui, anem a un camí molt dolent de tenir agents de policia al carrer, parlant de Mossos. Clar, nosaltres estem més... el que pertoca amb aquesta cosa és Guàrdia Urbana qui té l'autoritat. Nosaltres estem més per delictes i prevenció de delictes. Mm-hmm. Tot i que si hem de sancionar perquè hi ha alguna cosa incívica, ho fem. Però prou de bòlit van els companys de Barcelona amb delictes, amb el 112 i tot, com per anar parant per pissadetes o perquè algú està tirant un paper de bros al terra.
Mm-hmm. Llavors, parlar de previsions, parlar d'esperança de cara a un futur, és complicat, no, avui en dia?
Bueno, que es duin a terme. Si es sanciona, s'ha de cobrar. O sigui, tu no pots tenir és X policies sancionant perquè un tant per cent, molt poc d'aquestes denúncies, arribi a la caixa de les arques municipals. Llavors, t'has d'assegurar que tota funció que faci la policia, si sanciona, pues, que arribi a les arques municipals perquè es dediquin aquests diners per la neteja, no els impostos extras dels ciutadans, sinó aquestes denúncies i aquests diners que es recapten amb aquestes denúncies seria el que s'hauria d'utilitzar per la neteja. Està a les seves mans i hi ha moltes maneres de poder cobrar in situ, si són estrangers, aquestes denúncies.
Uh-huh. Doncs Albert Palacios, del Sindicat de Mossos USPAC, gràcies un dia més per explicar-nos la situació de Barcelona en aquests moments, també posant la vista aquest estiu passat amb aquestes sancions i aquest incivisme que malauradament està patint la ciutat. Gràcies.
A vosaltres, molt agraït.
Gràcies. I hem de parlar ara de que comença el compte enrere per una nova edició de Benvinguts a Pagès, la festa en la qual pagesos i pageses proposen descobrir el món de la pagesia i del producte local. En parlem perquè ens expliqui tot el que s'amaga darrere d'aquesta festa amb el portaveu de Benvinguts a Pagès, el Patrick Torrent, director executiu d'aquesta Agència Catalana de Turisme. Patrick, molt bon dia.
Bon dia.
Com és aquesta festa de Benvinguts a Pagès?
De fet, és un cap de setmana de portes obertes a explotacions agrícoles i ramaderes del país, que el que pretén és posar en valor en primer lloc la tasca del sector primari, també crear una experiència turística al voltant de les visites a aquestes explotacions agrícoles i ramaderes, generar també un vincle més estret entre productors, restauradors i consumidors, i, en definitiva, apropar el món urbà al món de la pagesia. Això, de fet, seria, diguem, l'objectiu prioritari. Es fa en un cap de setmana, l'anomenem Benvinguts a Pagès a la Festa, perquè forma part d'un programa més ampli i que té la pretensió de fer que això sigui possible durant tot l'any. Per tant, també tenim un Benvinguts a Pagès tot l'any, que ens permet identificar aquells establiments que ofereixen aquesta mateixa oportunitat durant tots els dies de l'any. Però el cap de setmana de la festa, aquest cap de setmana que enguany se celebra els dies 30 de setembre i 1 d'octubre, volem que aquells que no tenen oportunitat potser d'obrir tot l'any sí que aprofitin aquest cap de setmana per excepcionalment doncs, donar-se a conèixer, posar a l'aparador les seves millors gales per explicar què produeixen, com ho produeixen, que les persones visitants interactuïn amb les seves explotacions i també, evidentment, perquè comprin producte directament. De fet, el 80% dels visitants de Benvinguts a Pagès acaben adquirint producte a l'explotació que visiten.
Clar, quin és el perfil del públic que acostuma a venir a aquesta festa, a aquesta edició?
Doncs és un públic molt, molt divers. Vam començar... de fet, aquesta ja és la 8a edició i, per tant, doncs són unes quantes, però vam començar amb molt públic familiar, perquè doncs, quan hi havia explotacions, per exemple, en què hi havia explotacions ramaderes, en què hi havia doncs, animals, els nens, doncs, evidentment, doncs, era i és, i segueix sent un dels efectius més interessants. Però després això ha anat evolucionant i ens trobem que cada vegada hi ha més també públic foodie, també hi ha públic senior, grups d'amics més joves que van també doncs, a gaudir d'aquesta experiència doncs, de contacte directe amb el productor, i en definitiva és molt divers i cada vegada és més heterogènic. Estem satisfets de com s'ha ampliat el perfil de visitant de Benvinguts a Pagès, perquè s'ha anat, doncs, s'hi ha anat afegint, s'hi ha anat doncs, incorporant col·lectius de persones que inicialment doncs, potser identificaven que l'esdeveniment potser era més orientat a les famílies. Doncs ara no, a banda de les famílies, que continuen sent doncs, en principi majoria, després també tenim aquests col·lectius específics. Jo diria que el promig d'edat de les persones que acaben doncs, reservant aquestes visites està entre els 34 i els 45 anys, més o menys, i per tant aquí ja doncs, ampliem una mica més doncs, el ventall de persones que visiten l'experiència.
De fet, es tracta d'una oportunitat, no?, per conèixer en primera persona l'origen d'allò que mengem, dieu, no?, de descobrir aquests processos d'elaboració dels productes, de provar-los també i de comprar, com bé deies, no?, que al final la gent acaba comprant productes i viure una experiència, no?, al final, amb tot el que envolta, no?, aquest món pagès, no?, i aquest món rural, oi?
Sí, sí, perquè a banda de les explotacions agrícoles i ramaderes, aquell cap de setmana, del 30 de setembre i d'octubre, també hi ha diverses activitats que es poden doncs, localitzar a la pàgina web benvingutsapagès.cat, on podreu trobar tota la informació de les més de 100 explotacions que hi ha doncs, inscrites, però també els 115 allotjaments de turisme rural que estan també doncs, oferint propostes especials per aquest cap de setmana de Benvinguts a Pagès, també 220 restaurants que presenten propostes gastronòmiques que són també coherents amb la filosofia que hi ha darrere de Benvinguts a Pagès, i després un altre element molt important és aquestes 65 activitats complementàries que hi ha distribuïdes pel territori, que se sumen a la festa de Benvinguts a Pagès i que ofereixen doncs, l'oportunitat d'ampliar l'experiència i d'enriquir-la amb elements més vinculats potser a l'àmbit cultural i que efectivament doncs, ens acaben donant doncs, una visió completa del que és doncs, viure a Pagès aquest cap de setmana.
Mm-hmm. Quantes edicions porteu?
Són 8 edicions.
8 edicions.
I de fet, des de 2016 fins aquesta, doncs no hem deixat de créixer en nombre de visitants. Estem molt contents d'aquestes 8 edicions. Hem tingut algun moment de dubte en el moment de la pandèmia, en què vam haver canviar una mica l'estructura i acabar-ho fent virtualment. És evident que és una proposta que és millor viure-la presencialment i, per tant, després, tant d'un punt vam poder, la vam recuperar en format presencial. I ara, doncs, tornem a estar molt contents de l'embranzida i de l'empenta que porta i del volum de visites que rebem. Penseu que en aquests 8 anys hem rebut més de 130.000 visitants en total, dels quals 105.600 a les explotacions específicament, i la resta, doncs, que potser han fet alguna d'aquestes activitats o han participat en alguna d'aquestes altres propostes d'allotjament o de restauració. Però en total 105.600 visitants a les explotacions i 130.000 en total. Són molts visitants que ja coneixen que és Benvinguts a Pagès, que ja fan de prescriptors ells mateixos, d'ambaixadors de la proposta de Benvinguts a Pagès, i que ens ajuden també doncs, a enriquir el que és aquesta iniciativa, que estem convençuts que té doncs, un recorregut molt interessant de creixement, d'adaptació i d'una forma o altra de consolidació d'aquest vincle que vincula doncs, entorn rural i entorn urbà, fonamentalment.
Clar, exacte. I parlaves d'aquesta readaptació, no?, arran de la pandèmia. Però, clar, aquest any, quines novetats podem trobar? Veiem aquesta remodelació de pàgina web, no?, d'experiències virtuals, no?, diguem, però també físicament, què és el que va veure la gent que sigui nou?
Doncs el primer, ja us dic, és el portal, és l'accés a Benvinguts a Pagès. La pàgina web ha estat totalment reestructurada posant a l'usuari al centre, fent que la reserva sigui més interactiva. Tu pots especificar els dies que vols anar, a quina distància estàs disposat a moure't de casa teva per arribar-hi, i també la tipologia, si vols una especialitat específica o una tipologia de producte alimentari específic que vols conèixer, doncs també ho pots fer. I amb aquests filtres acabes tenint una proposta doncs molt més preparada. També tenim un salt doncs qualitatiu en el temps de resposta també de la web, a l'hora de resposta en aquests filtres, i per tant jo crec que la part digital és un dels elements que més destaquen d'aquesta nova edició. Però després també he incorporat un altre actor en aquest Benvinguts a Pagès 2023, que són els elaboradors alimentaris. Les set edicions anteriors, els establiments i les explotacions que estaven obertes al públic eren explotacions agrícoles i ramaderes, on hi havia d'haver producció agrícola i ramadera. Però llavors ens descuidàvem o quedava fora doncs de l'abast del Benvinguts a Pagès productors petits, artesanals, que estan doncs treballant de manera doncs molt curosa la producció de melmelades, d'embotits curats, de formatges, de conserves, i tot això quedava fora. I aquest any hem entès que tenia sentit poder-ho incorporar, poder-ho sumar, poder-ho afegir. Ho hem fet amb una prova pilot aquest 2023 amb les comarques de Conca de Barberà, Ribera d'Ebre i Alta Ribagorça. Valorarem el resultat d'aquesta incorporació d'aquests petits elaboradors, de quina forma els obradors s'omplen de visitants i poden experimentar de manera directa com es produeixen també aquests productes elaborats o semielaborats, i per tant doncs en podrem treure conclusions de cara a poder expandir amb edicions posteriors a altres comarques i a altres territoris. Però d'entrada és una altra de les novetats que per nosaltres és important i que creiem que val la pena tenir en consideració per fer créixer l'experiència vital que suposa Benvinguts a Pagès.
Exacte. Doncs Patrick Torrent, que segueixi creixent aquest festival, aquesta festa de Benvinguts a Pagès, que vingui molta gent, molt públic dels que abans comentaves, i que vagi molt bé aquesta nova edició, aquesta novena ja edició, i que vinguin moltes més amb aquesta remodelació arran de la pandèmia, que sempre un canvi va bé, i en aquest cas, doncs mira, han portat alguna cosa positiva, no? I és aquesta reestructuració de la web, de les reserves, no? Que la gent pugui fer aquestes reserves a través també d'internet, no? I de que el portal estigui com molt més evolucionat, no? Molt més avançat, i que no sigui incompatible doncs aquesta evolució amb el món rural, que molta gent doncs es pensa que per agradar-li, no, el món rural es queda una mica enrere, i en aquest cas demostreu que no. Així que gràcies, i ja ho sabeu, aquí es celebra la propera també.
Gràcies a vosaltres. Jo encoratjaria a tota l'audiència a que reservi ja, perquè a hores d'ara ja tenim més de 5.600 persones que han reservat les seves visites a Benvinguts a Pagès enguany, i per tant, doncs això, animem-vos a tothom a que efectivament doncs omplim aquestes explotacions també aquest cap de setmana, el 30 de setembre i el 1 d'octubre. Gràcies a vosaltres.
Gràcies. I si parlem de Benvinguts a Pagès, ho fem també des d'un altre punt de vista. En aquest cas, amb la granja Piferrer, al Segrià, els quals tenen una història molt interessant de relleu generacional. En Joan Piferrer és la cinquena generació de l'empresa, i ells se'n van adonar que obrint la granja al públic aconseguien dos aspectes molt importants. D'una banda, visibilitzar la feina que feien a la granja al públic extern, i també ser un pol d'atracció perquè els seus propis fills volguessin seguir amb aquest negoci familiar. En parlem amb ell. Joan Piferrer, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Clar, d'aquesta manera dieu que aconseguiu crear vincles tant vosaltres, no?, com també amb la societat, oi?
Sí, sí. Mira, nosaltres, clar, a l'Horta de Lleida, moltes de les empreses que estem a l'Horta, l'Horta és un lloc minifundista amb finques no massa grans, llavors tots som empreses familiars, vale? No són grans empreses, són empreses familiars que els pares, els fills ajuden a casa, i hi ha aquest tema generacional, no? I, clar, què passa? Que quan ets una empresa petita, d'alguna manera t'has de diversificar perquè no produeixis en gran quantitat. Llavors, molta gent de l'Horta el que ha fet és intentar pues, vendre directament a ciutat als mercats o transformar productes. Tenim veïns nostres que fan mermelades, i nosaltres vam voler diversificar cap a aquesta part de fer la granja un espai visitable.
Clar.
Tenim cura dels espais I ara la nostra granja es pot visitar, es pot veure les vaques, tenim 11 races diferents de vacun, vull dir que és una granja que té uns espais per fer tallers i l'hem fet atractiu en aquest sentit, i també pedagògica, diguem.
Clar, dic això d'establir vincles amb la societat, perquè, si no m'equivoco, és una professió aquesta de pagès o de ramader força que està molt vinculada, no?, amb la solitud, podem dir.
Sí, tens tota la raó. Això passa, no? I després també una altra cosa també passa, que és que el valor social de la pagesia, diguem que està una mica baix, no? Llavors, nosaltres hem vist que obrint la granja i explicant a la gent com s'alimenten els animals, veuen la, per exemple, tècniques que tenim. Nosaltres ensilem fermentar el panís, no? Quan el tenim cosechat i triturat, l'ensilem. I a vegades puja gent, ve la granja gent, just en el procés de l'ensilatge. I pues, que vegin que això, l'ensilar aliments que tu produeixes a les teves finques, que després són aliments que pots donar durant mesos als teus animals, pues, fa que la gent valori que hi ha una tècnica darrere del món agrari, que hi ha una professionalització i que la gent tingui en compte el pagès com un bon professional, no? I en això estem, també de fer pedagogia del món rural, no?
Exacte. Clar, tu, per exemple, ets ja la cinquena generació d'aquesta empresa. Com ha anat canviant amb el pas del temps?
Moltíssim, moltíssim. Jo recordo quan era petit, a casa nostra teníem animals, o sigui, hi havia mules, carros, als anys 70, i inicis dels 70 encara hi havia mules a casa, carros, ja hi havia un primer tractoret que vam tindre petit, però hem vist això de sempre, no? Nosaltres també tenim la casuística que som tres germans, val? Un dels nostres germans, el Carles, és qui porta l'explotació familiar, i els altres dos, tot i que hem treballat, jo fins als 30 anys vaig treballar a la granja, ara sóc mestre, no? I va ser una mica això, perquè els altres dos germans són mestres, que el Carles, vam estar parlant amb ell i vam dir, escolta, hi ha aquesta part educativa també que podríem ensenyar a la gent de ciutat, que creiem que és una riquesa. O sigui, saber el camp, saber plantar, fer hort, com se cuiden les gallines, com se cuiden les vaques, com d'on surt la llet. Això és un tema que és interessant, si el sabem explicar bé. I bé, vam tirar per aquí els tres junts, i ara aquí a Lleida, el que és les escoles de moltes escoles i molts veïns de la ciutat i dels pobles del costat han vingut a la granja, i veiem que té bona acceptació.
Clar, t'anava a preguntar per aquesta resposta del públic, no? Per aquests visitants, què és el que diuen bàsicament quan us venen a veure, quines cares veieu que posen?
Bueno, hi ha gent, per exemple, te vaig confessar una cosa, hi ha gent que mai ha vist les carxofes al seu lloc natural on surten. I la gent, quan ho veu, diu, ostres, aquesta és la planta de la carxofera, no? I, bueno, curiositats així, no? O per exemple, clar, veuen les peres, gent que no són del món rural, veuen les peres a l'arbre, i a vegades hem deixat a la gent collir una pera i menjar-se-la madura directament de l'arbre, no? I la gent diu, ostres, tenen molt bon sabor. Clar, perquè la fruita que està collida de temporada i madurada a l'arbre té el triple de sabor que les altres fruites que es collien verdes per portar-les a un altre lloc, no? I coses així que sorprèn a la gent molt, no?, en directe, no?
Clar.
O veure que les vaques són un animal molt dòcil, que es pot tocar, que és un animal tranquil, quan potser el nostre inconscient de veure les corrides de toros i veure els braus, l'inconscient fa pensar que la vaca és un animal terrible, no? I no és així, no? I quan ho veuen directe i ho experimentes, la gent també està bé que canvien el seu plantejament, no?, que tenien.
Clar.
A part d'en directe i ho experimentes, la gent també està bé que canvien el seu plantejament, no?, que tenien.
Clar.
A partir de la pràctica, no?, i de l'experiència directa.
Exacte. Al final, el que és molt normal per vosaltres en el vostre dia a dia, no?, que és el vostre hàbitat natural, no?, diguem, doncs per la gent que ve de fora, al final, és una novetat, clar.
Sí, sí. Però està bé, això també està bé, no? El millor de tot és que la gent que ve a pagès, diguem, al camp, també veu que darrere de la feina d'un pagès no és tan fàcil.
Clar.
No és tan fàcil cuidar l'animal, no és tan fàcil conrear terres i que siguin productives. Això demana un esforç, una tècnica, i demana molts coneixements, més del que la gent pot arribar a pensar, no? I això també, quan la gent ho veu i sap el que hi ha darrere de tot, doncs també ho valorem més, no? Això penso també que és un punt important.
Exacte, i el que també té valor és que els teus propis fills, no?, vulguin també seguir amb aquest negoci familiar, que sigui un relleu generacional, que actualment, amb tots els avenços que tenim, doncs encara els joves vulguin seguir mantenint-lo, oi?
És un repte fer atractiu el món rural a la joventut, perquè si el món rural està plantejat a produir i a fer moltes hores de feina i a produir, doncs pels joves això no és atractiu. En canvi, nosaltres, per exemple, que teníem una granja de vaques, de llet, després l'hem transformat en una granja d'engreix, però tenim unes vaques mares, que són les que utilitzem pel projecte, que la gent coneix, i que hi ha moltes races, però ara que hem fet la granja visitable, per les nostres filles, ja resulta atractiva la granja, perquè ja no és sol una feina pesada de camp, sinó que també hi ha uns serveis agroturístics que s'han de gestionar, i aquesta diversificació ha fet que la granja, per la nostra generació, la sisena generació que ve darrere, sigui més atractiva del que era, diguem, fa dues generacions, no?
Mm-hmm.
I tinc esperança que algú continuarà, algun dels nostres sis nets de la família, nets i nebodes nostres, continuarà el projecte.
Exacte. D'aquesta manera, el futur el veieu amb esperança, no?, ple de positivisme.
Sí, mira, ara, per exemple, que farem, a final de mes farem benvingut a Pagès. Per cert, aprofito que a dir a tothom que vinguin a benvingut a Pagès a qualsevol lloc que vagin. Però si venen a Lleida, els convido a venir a la granja Piferrer, que passaran un bon matí. Per exemple, les nostres filles estaran allí. Ens ajudaran a fer la degustació, farem degustacions de productes de proximitat, farem activitats, i allí ens impliquem tota la família, tothom està ajudant. Si muntem cartes, si muntem espai de degustació, acollint a la gent que arriba, estem nosaltres, estan els nostres fills, estan els dos pares, que són la generació anterior.
Clar.
I és una cosa familiar, no?
Uh-huh.
I per mi és molt entranyable que sigui així.
Exacte, sobretot veure a tantes generacions juntes i que, malgrat el món avança molt ràpidament, doncs hi ha coses que es mantenen, no?, com per exemple aquesta.
Sí.
I tant. Doncs, Joan Piferrer, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Que vagi molt bé aquest benvinguts a Pagès que celebrareu, i a seguir endavant, generació enrere generació.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per visibilitzar-nos i per valorar també el que fem des del camp. Moltes gràcies.
Gràcies. Continuem d'aquí no res per parlar de dietes i de la pressa, potser, que ara té la gent d'equilibrar els mals hàbits que han tingut durant l'estiu. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Según una profecía, llegará un buscador para devolver el cayado y acabar con el reinado del señor de Hades.
¿Devolver el cayado a quién?
Al rey mono.
Jackie Chan. Jet Li.
Bruce Lee.
El Reino Prohibido. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
El 25 de septiembre es el Día Mundial del Farmacéutico. En España, 80.000 farmacéuticos colegiados y más de 22.000 farmacias comunitarias garantizan el acceso al medicamento, promueven la salud y previenen la enfermedad. Gracias a todos. Consejo General de Farmacéuticos.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La preocupació per estar en forma i els mals hàbits que es prenen durant l'estiu fan que molta gent al setembre tingui pressa per recuperar els bons hàbits de salut. En parlem. Tant la dieta com la pràctica d'activitat física hem de dir que s'alteren per vacances. Estar més relaxat, passar més calor i prioritzar el lleure en el temps lliure faciliten que no es pari prou atenció als hàbits saludables. I després d'acabar les vacances d'estiu, venen les presses i és un punt de partida per reprogramar metes i programar-ne de noves. Avui en volem parlar amb la Gemma Gifré, que és metgessa del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Josep Trueta de Girona, perquè ens doni alguns consells de com ho podem fer per fer-ho de la manera més saludable possible i que no ens agafin aquestes presses. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, què hem de fer?
A veure, és molt important a l'hora de, com bé dius, de tornar a la vida laboral i a l'escola, d'agafar un altre cop les rutines i sobretot les rutines en quant a horaris d'àpats regulars. Intentem que menjar, si pot ser, dintre de les mateixes franges horàries, el mateix seria amb l'exercici físic, intentar incorporar dedicar una franja horària per una mica d'activitat física, val? I si és possible planificar els àpats setmanals ja seria perfecte per poder intentar mantenir una dieta més equilibrada.
Mm-hmm. És dolent fer-ho de cop, ara començar la rutina i ja estrictament doncs, fer-ho a rajatabla, com es diu?
Bueno, nosaltres no aconsellem mai fer una dieta estricta.
Clar.
El que volem és que la gent intenti incorporar uns hàbits saludables. La dieta aconsellada fins ara que ha demostrat més beneficis i que és més saludable és la dieta mediterrània, vale? La dieta que hem d'intentar recuperar, que hem perdut en alguns aspectes, que és una dieta que ha de ser molt rica en aliments frescos, sobretot. Quan diem frescos ens referim sobretot a la verdura i la fruita de temporada. Ha de ser ric en llegums, també en fruits secs i en cereals i derivats dels cereals, si pot ser que siguin integrals. Vale? Són els més aconsellables per tenir una dieta rica en fibra. I com ja tenim incorporat el nostre oli d'oliva, que aquest ja forma part de la dieta. I llavors, en menor freqüència, hi han d'haver també aliments làctics i aliments d'origen animal, preferiblement més, hi hauria d'haver més peix que carn, i dintre de les carns hi hauria d'haver més carn blanca que vermella, i també presència dels ous. Tot amb aquests últims aliments amb més moderació. Vale? Llavors, hem d'intentar agafar la rutina d'incorporar aquests aliments a la dieta, intentant evitar els aliments processats, precuinats, tot el que seria industrial, no? I els aliments, intentar evitar sobretot aliments rics en sucres i sobretot les begudes ensucrades.
Mm-hmm. La gent, vosaltres que esteu dins del sector, la gent veieu que ho acostuma a fer bé majoritàriament, o la gent ha començat a menjar malament i ja no hi ha volta enrere?
Bueno, jo crec que sí que estem veient darrerament que s'estan perdent aquests hàbits. Nosaltres hem fet tenim recollides de dades en diversos estudis i el que veiem és que el consum de fruita i verdura, al contrari del que us acabo de dir, s'està reduint en comptes d'augmentant, i està augmentant molt la presència dels aliments, com dèiem, precuinats, processats, d'origen industrial. Llavors, el motiu no el sabem, però sí que probablement hi hagi un component en el tema, pot ser un tema econòmic. Aquests aliments, per desgràcia, doncs, els que no estan aconsellats tenen uns preus baixos que la gent es pot permetre. En canvi, el preu de les fruites i les verdures, doncs, com ja sabeu, està en augment i a vegades costa de poder-los comprar per tota la setmana. Després també la gent va més amb presses, l'estrès del dia a dia i la manca de planificació de la dieta familiar o la dieta setmanal fa que acabis menjant aliments ràpids que no requereixin un cuinat, i això molts cops pues, fa que siguin aliments no saludables. Llavors hem d'intentar dedicar una mica més de temps, no?, a aquests hàbits, dedicar-li temps a la compra, temps a la planificació dels àpats, i també molt important no oblidar que aquests àpats és molt important que es facin en família, no?, quan parlem de famílies amb nens, sobretot de cares a l'educació d'aquests nens i intentar la prevenció de l'obesitat infantil, doncs fer que els àpats siguin en família.
Mm-hmm. Clar, abans, per exemple, em fixava, no?, en una notícia que sortia, que és que cada cop berenem menys. O sigui, s'està perdent, també podem dir, aquestes rutines i els menjars ben organitzats, per exemple, esmorzar, dinar, berenar i sopar. Cada cop la gent s'ho salta més i ho fa més a la seva manera.
Sí, no ho sé, no conec aquesta estadística, no?, que ara es bremi menys, però jo l'entenc en la mesura de que els horaris laborals de la gent, la pressa la dificultat d'adaptació dels horaris de les persones fa que molts cops només doni temps a fer 3 àpats al dia i amb prou feines. Hi ha gent que fins i tot en fa 2 al dia. Llavors, jo crec que més que la quantitat d'àpats és la qualitat, és molt important la qualitat. Si la persona només fa 3 àpats, però aquests àpats són amb qualitat i el sopar, no, el fet de no haver berenat, no provoca que el sopar hi hagi un excés d'aport energètic, no?, que no sigui un sopar molt... amb molta, no?, amb molta quantitat i molt ric en aliments calòrics, doncs si no és així i el sopar és com ha de ser, equilibrat, en presència de vegetals, de proteïna, no?, doncs no hi hauria problema per no berenar. Dependrà molt de cada cas i de la despesa energètica que tingui aquella persona. Si fa molta activitat física durant la tarda, pues, o és un nen o un adolescent, pues, sí que recomanaria el berenar.
Mm-hmm. D'acord, i clar, clar, tot això comporta, imagino, perills per la salut, no?, riscos importants. Normalment vosaltres a les consultes, què teniu, quin és el perfil de gent que consumeu, que acostumeu a tenir? Més gent jove, més adults, nens?
A veure, jo concretament em dedico a treballo a la unitat d'obesitat. Llavors, dintre de la unitat d'obesitat tenim una franja d'edat molt àmplia, ¿vale? Diu que nosaltres només visitem adults a partir de 16 anys, ¿vale? Però sí que sabem que els pediatres també estan notant un augment de l'obesitat infantil. Nosaltres amb edat adulta doncs, tenim de totes les franges d'edat. Mal, però sí que a destacar potser doncs, que cada cop la obesitat comença en edats més joves i hem d'intentar prevenir des de l'escola, des de la família, amb el que us dèiem, intentar des de ben petits, no?, incorporar la dieta rica en verdures i fruites, no pel fet de que sigui un nen i no, és que no li agrada la verdura o no li agrada la fruita. Hem d'intentar insistir molt en que incorporin aquests aliments i oferir berenars i esmorzars saludables, intentar abandonar la bulleria industrial i deixar-la per un dia puntual, una festa, però que no sigui diàriament, vale? Intentar que hi hagin més entrepans, més fruita, iogurts, aliments saludables en la dieta infantil per prevenir aquest creixement d'edats de l'obesitat i la diabetis en edats molt precoces.
Mm-hmm. Clar, abans parlàvem de que tot això, ara al tornar a començar la rutina, s'incrementa encara més, però clar, també passa, per exemple, quan comencem l'any, no?, després del Nadal, que és més freqüent que la gent es posi les piles ara, diguem, o que se les posi més aviat de cara al Nadal, un cop passen les festes i es comença amb l'any nou.
No sabria què dir-te, perquè nosaltres tenim una entrada de pacients que és contínua durant l'any, llavors no sabria què dir-te en aquest sentit, eh? Jo crec que ja a les dues èpoques hi ha pics, no? Hi ha pics de que la gent es preocupa, però la veritat és que és tot l'any que la gent, no?, té aquesta preocupació.
Exacte, al final hem de dir que el més adequat seria mantindre durant tot l'any doncs, aquesta dieta mediterrània que tu mateixa ens comentaves.
Sí, intentar no abandonar-la durant els períodes aquests d'estiu, que és fàcil perquè hi ha més, com deies, més relaxació, no? Mm-hmm. Es prioritza, no?, l'oci, la gent surt més a menjar fora, hi ha més gelats, aperitius, no? Però hem d'intentar que això sigui dies esporàdics, especials, un, dos dies a la setmana, i la resta es mantingui una dieta equilibrada.
Exacte. Doncs, doctora Gemma Xifré, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos tots aquests consells que segur que a tots ens serviran. Gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Reprendre l'activitat esportiva després d'un temps sense trepitjar un gimnàs sovint pot fer que durant uns dies, i fins i tot només aixecant-nos, per exemple, de la cadira, ens faci mal algun múscul del cos que no sabíem i teníem oblidat. Això és el que es diu agulletes i passa sobretot aquest mes de setembre amb tots aquells que volen tornar a la rutina també en forma física. Per saber com evitar-les, ara amb la tornada a la rutina, com parlàvem, volem parlar amb la Cristina Dillon, que és professora associada del grau de fisioteràpia i també coordinadora del postgrau d'exercici terapèutic, prevenció i readaptació de lesions de la Universitat Rovira i Virgili. Cristina, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, quan fem un exercici que no estem acostumats a fer, passa això, oi? Per què surten aquestes agulletes?
Doncs normalment les agulletes surten perquè passen, com bé has dit, d'un exercici que no estem acostumats a fer, de sobte volem fer més del que el nostre cos pot suportar, llavors és quan apareix aquest dany muscular induït per l'exercici, que és el que s'anomenen les agulletes, els cruiximents en català.
Mm-hmm. Clar, és bo tenir agulletes perquè hi ha el mite, no?, el que es diu, de que si tens agulletes és perquè has fet bé l'exercici. Això és així?
Això realment és un mite. Les agulletes passen, o els cruiximents, perquè ens hem passat d'intensitat o de la càrrega que el nostre propi cos pot suportar. Però el bo que tenim és que aquest concepte no implica que hi hagi una lesió. Simplement és un dany induït per l'exercici que es pot recuperar perfectament en els casos més lleus entre 48 i 72 hores.
Mm-hmm. I és normal, ara que ha començat setembre, voler tornar-se a reincorporar, per exemple, al gimnàs? La gent ho fa molt més el mes de setembre que no pas altres èpoques i altres mesos de l'any?
És bo perquè qualsevol moment és bo per fer qualsevol tipus d'activitat física o d'exercici per la salut. El tema és tant que una vegada comencem després d'un període d'inactivitat és important que sigui un retorn progressiu i que a poc li donem temps al nostre cos perquè s'adapti i progressi en diferents dificultats, etc., per evitar sobrecarregar-lo i que llavors apareguin o bé aquest dany muscular o alguna lesió.
Mm-hmm. Clar, com podem fer per evitar que estiguem sobrecarregats d'agulletes o que ens lesionem ara al tornar de vacances, no?, que estem tots molt relaxats i reincorporar-nos doncs, a aquest gimnàs? Com s'ha de fer per tal de que no ens afecti de manera greu, diguem?
Doncs el més important és que ens programem o ens planifiquem. Per fer-ho fàcil, l'ideal seria poder comptar amb un professional de la salut o una persona llicenciada en ciències de l'activitat física i de l'esport. Però per fer-ho fàcil, per qualsevol persona que vol tornar a la pràctica esportiva després d'un període d'inactivitat, per cada dia d'exercici que fem, li hauríem de donar al nostre cos un dia de descans.
Mm-hmm.
Amb això i una bona alimentació, una bona hidratació, doncs podem intentar minimitzar el fet de tenir una agulleta. I a banda d'això, cada vegada que fem exercici hem de començar amb un bon escalfament, una bona activació. Començant amb exercicis de mobilitat, amb el propi pes corporal, per preparar tota la musculatura per la part principal o l'exercici principal.
Això seria el fonamental, no? Però començar, per exemple, ja a fer l'exercici el primer dia i estar a tope, no?, diguem, és bo o s'hauria d'anar a poc incrementant aquesta intensitat a l'hora de tornar a fer esport?
S'hauria de tornar a poc, com tu comentes. El més important, o potser jo el que recomanaria, seria que els primers dies, si passem d'un període d'activitat a començar, que comencem a fer exercicis amb poca càrrega, no molts quilos, si estem parlant d'exercicis de força, i potser amb el propi pes corporal perquè el nostre cos es vagi adaptant i després ja progressivament tornarem a carregar pes o el que sigui.
Mm-hmm. I quins remeis a l'hora de fer esport i a l'hora de treure'ns aquestes agulletes funcionen i quins realment no funcionen? Perquè molta gent diu beure aigua amb llimona, beure no sé què, menjar jo que sé, plàtan, no? Què és el que realment funciona o el que realment serveix per treure aquestes agulletes i ajudar-nos a l'hora de tornar a fer exercici?
Doncs aquí hi ha molts mites. És veritat que la base, el més important, és tenir una bona hidratació, una bona alimentació i respectar el temps de descans. A banda d'això, si tenim agulletes, el que podem fer és compressió, utilitzar unes mitges compressives i aplicació de gel. Fins ara també es deia que es podien fer estiraments, prendre antiinflamatoris, però l'evidència actual no recomana fer ni estiraments ni prendre antiinflamatoris. Per tant, bona hidratació, alimentació, descans, compressió i gel.
Mm-hmm. Clar, quan una persona té agulletes, normalment durant uns 2-3 dies, com a molt, hi ha algunes que es poden allargar fins i tot 3 setmanes, però quan ens hem realment de començar a preocupar i pensar que no és massa normal que durin tant i que potser tenim una lesió?
Doncs les més lleus duren això, 2-3 dies, 48-72 hores. Si a partir d'aquí comencem a tenir un dolor que no és suportable i, a més, ens incapacita per les activitats de la vida diària, potser seria el moment de consultar amb un professional perquè ens pugui fer un bon diagnòstic.
Perfecte. Doncs Cristina Dillon, professora associada al grau de fisioteràpia i també coordinadora d'aquest postgrau d'exercici terapèutic, prevenció i, com dèiem, readaptació de les lesions a la Universitat Rovira i Virgili. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos això i a posar-nos tots un altre cop en marxa després de les vacances amb aquests consells que ens dones. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I parlem ara de que ha arribat al final de l'estiu i amb tot apareix també el que s'anomena la síndrome postvacacional. Menjar de forma sana, fer exercici o prendre-s'ho amb positivitat són algunes de les recomanacions que se solen donar per tal de superar-ho, però la naturalitat, atenció, diuen que és la millor manera d'afrontar-ho. Això és el que en diuen els experts. I per això volem parlar amb la psicòloga, la Beatriz Gil Bóveda, que està aquí amb nosaltres per parlar-nos del tema. Beatriz, molt bon dia, buenos días.
Molt bon dia, Mar.
Claro, esto es lo que decís los expertos, ¿no? De que tomárselo con naturalidad es la mejor medicina quizás para este síndrome, ¿no?
Sí, efectivamente, porque el síndrome postvacacional es un conjunto de síntomas físicos y emocionales que se presentan cuando nos reincorporamos a nuestra rutina de trabajo o a la rutina colegial del colegio y está dentro de la normalidad. Por lo tanto, es muy importante que seamos muy precisos con las palabras que utilizamos. Creo que es inadecuado hablar de depresión postvacacional porque no hay que patologizar este síndrome, ya que es algo natural del cuerpo cuando bajamos el ritmo y otra vez tenemos que reincorporarnos a nuestros quehaceres diarios.
Claro, al final es lo que dices, ¿no? Es una reacción adaptativa natural, ¿no? Que por la que pasamos todos los seres humanos y al final también obligarse a no sentirlo puede ser contraproducente, ¿no?
Es importante no generar resistencias, sino todo lo contrario, es decir, tener una caja de herramientas y recursos para facilitar la vuelta y superarlo de la mejor forma posible.
Claro, al final, si se trata de un periodo adaptativo, hasta ahí correcto, imagino, ¿no? Pero si persiste en el tiempo o si causa un problema mayor, entonces sería consultarlo con un especialista, ¿no? Con un psicólogo, en este caso, como tú, ¿no, Beatriz?
Efectivamente, Mar. Diferentes estudios señalan que alrededor del 30% de los trabajadores, de los profesionales, vamos a padecer este síndrome postvacacional. Suele durar entre 2-3 días desde la reincorporación hasta aproximadamente un máximo de 21 días. Si los síntomas persisten, como cansancio generalizado, dolor muscular, alteraciones del sueño, que no podamos conciliar el sueño, alteraciones también del apetito, tener menos apetito o comer más, atracones, falta de motivación, estar más irritables, tristezas, si estos síntomas persisten más allá de las 3 semanas, es importante acudir a un profesional de la salud mental.
Y cada persona lo debe llevar diferente, ¿verdad? ¿Qué tipo de perfil de persona es más común que sufra este síndrome?
Efectivamente, la personalidad tiene un factor importante de cara a afrontarlo. Las personas ansiosas, las personalidades ansiosas, pueden experimentar niveles más altos de estrés al reincorporarse. Entonces, aquí es importante que utilicen técnicas para manejarlo, como es la respiración profunda, la meditación. Las personas introvertidas, puede ser que durante el periodo vacacional hayan disfrutado de pasar tiempo a solas, en solitario, por lo que el regreso a un ambiente social pues puede requerir un ajuste en el día a día. Entonces, el consejo que le daría a estas personas es que lo hagan de manera gradual. Las personas extrovertidas, con tendencia a la interacción social, pues puede ser que lo lleven de mejor manera, porque es una oportunidad para reconectar y ver a los compañeros y amigos del trabajo. Pero en cualquier caso, es muy importante que tengamos en cuenta que es temporal. Con el tiempo y las estrategias adecuadas, la mayoría de las personas se adapta, nos adaptamos de nuevo a nuestras rutinas.
Una solución quizás sería volver de vacaciones unos días antes, ¿no?, para intentar ya readaptarse a los nuevos horarios y empezar ya quizás un poco más recuperados, ¿no?, y que no dure tanto estos efectos, ¿no?
Efectivamente, Mar, y ahora que lo has mencionado, me gustaría compartir 5 consejos clave para nuestros oyentes. El primero, si es posible, es la planificación. Empezar a ajustar gradualmente el horario de sueño para acercarse a la hora que tenemos que madrugar para regresar al trabajo, y planificar muy bien las tareas. Desde que nos levantamos, todas las acciones que debemos ir realizando para nuestra vuelta. Este es el primer consejo, planificación. El segundo, que tú muy bien mencionabas, Mar, es el volver progresivamente. Intentar regresar de las vacaciones un par de días antes y adaptarnos poquito a poco al ritmo cotidiano, al ritmo diario. El tercero, importantísimo, salud física, alimentación equilibrada y realizar actividad física. Esto nos va a ayudar a liberar endorfinas, que son las hormonas del placer, del bienestar. No es necesario hacer una actividad muy, muy intensa. Podemos salir a pasear, realizar los 10.000 pasos recomendados, pero poco a poco movernos. El cuarto consejo es planificar descansos. Durante nuestra jornada laboral es muy importante tomar pequeños descansos para estirarnos, para respirar profundo, para poder desconectar unos minutos y así oxigenar el cerebro. Y por último, el quinto consejo es mantener una perspectiva positiva. Vamos a enfocarnos en lo positivo de volver a la rutina, cómo es reencontrarnos con compañeros, retomar proyectos interesantes y poco a poco tener otra vez un orden, una rutina en el día a día que tanto nos ayuda a mantener el equilibrio emocional.
Sí, porque al final, con lo que hablábamos de los horarios, ¿no?, de las vacaciones, de volver unos días antes, lo que no es aconsejable, por ejemplo, es volver el día justo antes de comenzar, porque entonces tenemos toda la rutina, todos los horarios internos de nuestro cuerpo alterados, ¿no? Es no dejar la parte más intensa de las vacaciones hasta el final.
Claro, esto podría hacer que fuese un poco más difícil y más pesado. Claro. En algunos casos es inevitable, por lo tanto tampoco nos agobiemos, porque no pasaría nada. Si tenemos que regresar el día antes, por las circunstancias que sean, podemos tomarlo con más calma los primeros días para que después gradualmente podamos volver a la actividad a la que estábamos acostumbrados.
Perfecto, pues Beatriz Gil Bóveda, psicóloga, gracias por hablar con nosotros sobre este síndrome posvacacional que seguramente muchos de los que nos escuchan lo sufren y no le habían puesto nombre o no sabían que existía. Gracias.
Muchísimas gracias, Mar. Lo importante es que es pasajero, tiene solución, así que mucho ánimo a todos con la vuelta a la rutina.
Así es, gracias. Que vaya muy bien. I d'aquí una estona, si abans parlàvem de sancions, també tractem la problemàtica de l'incivisme que es produeix, per exemple, en alta mar amb les embarcacions, sobretot a la Costa Brava.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
España se enfrenta a la investidura más incierta de un presidente del gobierno.
Yo no sé si ganaremos o no la investidura.
Se presenta para ser elegido jefe de la oposición.
Y desde este martes, despliegue de COPE en el Congreso de los Diputados y programación especial para contártelo en directo.
Va a ser interesante porque en el Congreso de los Diputados...
Con Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Haro,
Alberto Herrera.
Esta linterna especial en la primera jornada.
Sigue también el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo en cope.es y en nuestras redes sociales.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
El 25 de septiembre es el Día Mundial del Farmacéutico. En España, 80.000 farmacéuticos colegiados y más de 22.000 farmacias comunitarias garantizan el acceso al medicamento, promueven la salud y previenen la enfermedad. Gracias a todos. Consejo General de Farmacéuticos.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'incivisme d'algunes embarcacions fa que es produeixin certs problemes en zones com, per exemple, la Costa Brava. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. I parlem ara de que la massificació i l'incivisme al mar estan preocupant cada cop més a la Costa Brava. En un estiu amb temperatures de rècord i una allau de visitants, tant d'aquí com també estrangers, creixen les veus que demanen que es faci complir la normativa. Aquest estiu es veu que hi ha hagut una cinquantena de multes per l'incivisme de moltes de les embarcacions i des de SOS Costa Brava denuncien que les infraccions van cada any en augment. Avui tenim amb nosaltres, perquè ens ho expliqui, el senyor Jordi Cruz, que és portaveu de Medi Marí de la plataforma SOS Costa Brava. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, vosaltres dieu que, segons la llei, aquestes embarcacions s'haurien de mantenir a 50 metres de distància de la costa. Això no passa, oi?
Correcte. Mira, això és un problema que ja fa molts anys que venim denunciant. Malauradament, tampoc és exclusiu de la Costa Brava, a les Balears és molt greu també. Afecta zones protegides, com és el cas ara que ens estava afectant a la zona del Cap Roig Castell, i veiem que ha anat a més, ha anat a l'incivisme, degut a que, a part de que hi ha moltes més embarcacions, s'han donat moltes més llicències, i és que la normativa el que va fer l'any 2014 va ser autoritzar la possibilitat de portar una embarcació sense títol. Que això creiem que és molt greu, comparat amb un vehicle, imagineu-vos, cotxes sense tenir cap carnet ni coneixement, no? I pensem que aquesta és una de les causes que hagi augmentat també l'incivisme. Després, la normativa estableix per les zones on no està balisat, perquè on està balisat és molt clar. Tot i així, l'incompliment també es dona en zones balisades, com és el cas del vídeo que va aparèixer amb la moto sortint a tot gas, que va passar pel costat d'uns banyistes i d'uns submarinistes. Uh-huh. Però és que la normativa donat que no es pot balisar tota la costa perquè és molt gran, estableix una zona, va establir una zona de bany, anomenada zona de bany. No es va anomenar zona de fondeig, ni zona de boies, ni perquè s'ha de prioritzar el que és el bany en aquesta zona. I aquesta zona va dels 200 metres de qualsevol cala, sigui gran o petita, i 50 metres del resta de la costa, roques, illes o així. És una normativa força desconeguda. Hi ha gent que sí que el coneix i que hem preguntat i la coneix, hi ha gent que la respecta, però hi ha una majoria de gent que no la respecta.
Clar.
I pensem que també els mateixos banyistes no ho coneixen, perquè si no, doncs, podien reclamar que aquesta zona s'alliberés d'embarcacions.
Clar, són moltes les embarcacions de motor, no?, com comentes, que fondegen aquestes zones de bany, no?, i que sumades també a les motos d'aigua fan que es posi en perill, inevitablement, doncs, la vida de les persones que es banyen, però també, per exemple, les que fan submarinisme, oi?
Totalment. Vull dir, a la primera franja, aquests 200 metres, 50 de la costa, és on es donen la majoria d'activitats més respectuoses, no? Com és el bany. Tenim una costa que és ideal per fer snorkel, per conèixer el nostre fons marí i les nostres espècies. És una zona que tot i està protegida sobre el paper, no està protegida en realitat, perquè manca vigilància, manca inversió per balisar més espais, per instal·lar camps de boies ecològiques perquè la gent fondegi i així d'aquesta manera evitar que tirin l'àncora. Perquè penseu que la Posidònia, que és un dels ecosistemes més afectats, està protegit des de l'any 90, és a dir, fa 30 anys. Des d'aleshores només ha anat a menys. I especialment en aquesta franja, que és on te fondegen i han fondejat durant tantes dècades les embarcacions amb les seves àncores, any rere any, milers d'embarcacions han anat arrencant la Posidònia. En queda molt poca. En aquesta primera franja en queda molt poca, però pensem que si es fa una bona política de protecció es podria recuperar. És lent, però es pot recuperar. I després també pensem que seria un error instal·lar balises per tirar enrere una mica les embarcacions que respectin la zona de bany i no instal·lar boies de fondeig, perquè després voldria dir que ens acarregarem aquesta segona franja. Tampoc es tracta d'això.
Clar, des de fa 2 anys la policia doncs ja fa aquesta patrulla, no?, patrulla pel litoral gironí per detectar doncs aquestes infraccions. I quines diríeu que són les més freqüents?
Bueno, la més freqüent és aquesta, l'ocupació de la zona de bany.
Clar, clar.
Com te dic, molta gent desconeix clarament la normativa, molta gent ho interpreta com vol, interpreta una zona de bany com una zona de fondeig, i evidentment, no, en una zona de bany no ha d'haver-hi el risc d'accidents que hi està ben ara actualment, perquè aquí entren, surten les embarcacions contínuament. Si algú, molta gent respecta aquesta àrea, si no són 200 metres, a vegades es col·loquen una mica menys, no? Però els que es col·loquen deixen certa distància, els que van arribant es volen posar més a prop, i això ho tenim gravat, no? Veiem com els que arriben últims es van posant cada vegada més endavant, mentre els usuaris de les pròpies embarcacions s'estan banyant amb el perill que s'estan passant les embarcacions i les hèlices pel costat. Vull dir, al final, no és una zona de bany segura, de cap manera. Aquest és el principal. Després, com traspassen les zones balisades, aquí és una mica més fàcil, perquè els banyistes pues, poden trucar algun número dels Mossos, els Mossos a vegades intervenen. Jo crec que estan també una mica desbordats, és que el litoral és molt gran i hi ha milers i milers d'embarcacions.
Clar. Clar, clar, això està empitjorant, no?, com comentàvem, any rere any, i també afortunadament doncs, no hem sentit molts accidents d'aquest estil, no sé si per sort o perquè al final la policia ha sabut actuar en aquestes ocasions i ho ha sabut parar a temps, no? A part d'això, també, tot això, no?, com comentaves tu abans, també genera un gran impacte ambiental, que dius que encara estem a temps de salvar, però vulguis o no, tant el soroll com la contaminació generen tot això un entorn que sigui més fràgil, no?, fan que sigui més fràgil i sobretot també perjudica el fons marí i el que és les aigües de la Costa Brava, en aquest cas, en si, no?
Sí, correcte. Això és molt, molt visible com et fiques les ulleres i, o com llegeixes els estudis que, científics que parlen d'aquest tema, que cada vegada són més ben elaborats, perquè amb el tema del soroll es desconeixia una mica l'impacte, però ara s'han fet estudis en què afecta molt la comunicació de moltes espècies que es comuniquen entre elles a través de petits sorolls, perquè clar, són petits peixos que fan petits sorolls, no? Igual que les balenes els afecta com es comuniquen entre elles, doncs els peixos petits també a l'hora de la reproducció i així també els afecta. Després el tema dels combustibles, de les pugues, de les petites fuites que inevitablement hi ha en els motors, el fum, tot això va deixant olis. Després les pintures, que porten components especials perquè no s'enganxin les algues, evidentment això va desgastant i va passant al medi marí. Clar. I clar, si volem lluitar contra l'escalfament climàtic, que veiem quines conseqüències que seran cada vegada més greus, com diu hi ha hagut un acord de l'ONU que diu que hem de protegir un 30% dels nostres ecosistemes, del nostre litoral. Això és un acord de mínims, perquè els experts diuen que hauria de ser més, però bueno, ja és molt. Donat que aquí, en prou feines, tenim un 1% protegit a la costa catalana, que és molt poc i, a més, molt mal protegit, perquè està protegit sobre el paper, en quatre mapes, però no hi ha regulació. Per exemple, a Cap Roig Castell no s'ha fet res, no s'està fent res. Pot fer pesca submarina, es pot fondejar sobre fonts de Posidònia, perquè ni està cartografiada i la que ha desaparegut no es podrà cartografiar, malauradament. Vull dir, la protecció és només sobre el paper. I hem de protegir un 30%. Vull dir que les mesures haurien de ser urgents i molt més contundents i atrevides i valentes. Si no, perquè ara estarem encara 30 anys més lluitant contra unes problemàtiques que ja coneixem i que ens venim denunciant fa molts anys.
Doncs Jordi Cruz, portaveu del Medi Marí de la plataforma SOS Costa Brava. Esperem que aquest problema se solucioni aquest any i també de cara al proper estiu, que aquestes embarcacions doncs, no sobrepassin aquests límits que comentaves i que també es pugui recuperar tot això que malauradament hem anat perdent amb les males actuacions d'aquests anys enrere. Gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos això que segur que molta gent desconeix.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem que sigui així pel bé de tots. No?
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Bon dia.
I ara parlem de que aquesta setmana passada s'ha celebrat la primera edició del Costa Brava Diving Fest, un esdeveniment que tenia per objectiu posar en valor el fons marí del litoral gironí i que ens explicarà ara la presidenta de l'Associació de Centres de Submarinisme de la Costa Brava, la Míriam Prat. Míriam, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, aquest esdeveniment ha estat obert a tot aquell interessat en el mar, no?, i en el fons marí i la seva preservació, però no només els que practiquen busseig, oi?
No, ho hem obert una mica a tots els interessats en el fons marí, tant locals com turistes, ja que hem fet conferències, tallers i esdeveniments en el que pot participar tothom.
Qui podia venir o qui és el públic que ha assistit més en aquest esdeveniment?
Doncs la majoria han sigut submarinistes doncs, que estan interessats en la sostenibilitat, en la conservació del nostre fons marí, ja que són els primers que el coneixen de primera mà i que el visiten sovint durant l'any. Però també en la conferència, per exemple, que vam fer a l'aire lliure, vam tenir molta gent, molts passants i molta gent de diferents edats que s'interessaven doncs, pel que estaven projectant i per l'esdeveniment en general.
Clar, el busseig sostenible ha estat el principal protagonista, oi, de tot?
Sí, ens hem centrat doncs, una mica més en la conservació i en la ciència ciutadana i en la divulgació dels valors naturals del nostre fons marí, però, de fet, era doncs, per donar en valor la feina que fan els centres d'immersió al llarg de l'any per donar aquest valor afegit a les immersions.
I com és que heu decidit fer aquest esdeveniment?
Doncs feia uns quants anys que ja treballàvem en divulgar aquests valors en sostenibilitat dels centres d'immersió a través de diferents projectes, i aquesta vegada doncs, volíem deixar que els protagonistes, doncs, en comptes de ser l'associació que fes un projecte per tots en conjunt, volíem donar una mica valor a la feina que fan dia a dia aquests centres d'immersió i altres entitats del territori en aquest mateix tema, no?, en la sostenibilitat, i que tothom pogués participar de manera activa en aquest esdeveniment.
Mm-hmm. Ha sigut fàcil o ho heu tingut complicat a l'hora de muntar-lo i de tirar-lo endavant?
Bé, sempre no és sempre tot fàcil. Clar. És la primera edició i ens hem trobat alguns problemes de logística. El mal temps també ens ha jugat una mica de mala passada, però en general estem molt satisfets amb el resultat.
Clar, veu fer tot tipus de tallers, no?, a l'esdeveniment, exposicions també, conferències, no?, a més d'immersions també per diferents centres de submarinisme d'aquí de la Costa Brava, des de Portbou fins a Blanes. O sigui, veu englobar, no?, una sèrie d'activitats molt complexes i de tot tipus, oi?
Sí, vam voler donar doncs, aquesta complexitat per donar un missatge de conjunt, però també doncs, donar importància a cadascun individualment. Amb aquest missatge doncs, és donar importància que tota la Costa Brava es fan activitats i hi ha centres d'immersió implicats en la conservació, en projectes de participació i en la conservació del medi marí, i que tots anem a una pel mateix objectiu.
Mm-hmm. Eren gratuïts aquests tallers, si no m'equivoco, i eren tant teòrics com pràctics, oi?
Sí, alguns tallers eren només teòrics, per tenir-ho obert al públic en general, i d'altres també oferien sortides d'immersió per donar aquest plus al taller i que s'entengués una mica més el missatge.
Exacte.
Però totes les activitats de Costa Brava Diving Fest eren gratuïtes.
Mm-hmm. I el nom? Com és que heu escollit aquest nom, de Costa Brava Diving Fest?
Bé, era com un festival que ara està tan de moda, no era tant com un festival musical, sinó per festejar una mica això, doncs, els nostres valors i donar-nos importància i donar-nos reconeixement amb aquesta feina que fem al dia a dia i bé, per donar el missatge d'unitat del submarinisme i de tota la Costa Brava en conjunt.
Mm-hmm. Teniu pensat fer alguna segona edició ja o encara no esteu massa enfocats cap a la segona?
Esperem poder tornar a fer una segona edició. Tothom ens comentava a veure si podíem fer una segona edició, que estaven molt contents, que els havia agradat molt el programa. Així que anirem treballant a veure si podem tornar a fer una segona edició més gran i millor.
Perfecte. Doncs Míriam Prat, presidenta d'aquesta associació de centres de submarinisme de la Costa Brava, per aquesta segona edició, que vagi molt bé. Enhorabona també per l'èxit d'aquesta primera, que sempre que la gent vulgui una segona edició doncs és senyal de que ha anat molt bé i de que ha agradat. Gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos a conèixer aquesta importància pel fons marí i també pel submarinisme.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara, tot seguit, us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora, que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.